Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
A Ràdio Vila-real estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, al 92.2 tindreu tota la informació de Vila-real i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Comença Protagonistes, a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Susana Pérez i Maria Ventura, Ràdio Vila-real.
Molt bon dia a tots i totes. Estem a 7 d'octubre, són les 12:06, una miqueta de retras. Viva la Mare Déu del Rosari. Felicitats a totes les rosarios, rosaritos, saris, xaris. I com no, saludar els meus companys. Bon dia, Víctor Rubió.
Molt bon dia, Susana.
Bon dia, Maria Ventura.
Bon dia a tots i totes.
Teniu amics... amigues, Rosario, Rosarito, Chari... tots en tenim alguna, no?
Sí, tots coneixem, no? Alguna Rosarito, alguna Charo, de tot.
Sabem que hi ha dos onomàstiques en la Mare Déu del Rosari, la Mare Déu del Roser. Se pot celebrar el 8 de maig o el 7 d'octubre. Així se celebra precisament avui, 7 d'octubre. La Mare Déu del Roser és una de les diversitats de vocacions de la Mare de Déu. El seu nom prové del mot Roser, que tant fa referència a la planta del Roser. En breu, en una estoneta, tindrem també així una representació de les rosarieres, que es diuen. Víctor, quines notícies tenim?
Pues ahir quart partit de la final de la NBA van guanyar els Lakers, això fa que la matinada del divendres al dissabte se puga acabar la temporada i la següent veurem quan comença.
Bueno.
Perquè ara estava tot en una burbuja, però la que vol la NBA és que hi hagi públic en els pavellons. I o avança molt la cosa i millora o de moment és inviable.
Alguna notícia més de deports? Ui. I anem rapidet, que el temps mos està apremiant.
Pues mira, Nadal va guanyar, és el partit, l'altre dia vam dir que era el partit més llarg que havia acabat més llarg que en Roland Garros, ahir Nadal ho va superar, vaig dir jo que era el torn de la nit i el partit va començar pràcticament a les 11, va acabar sobre la 1:15 de la matinada. Wichu a Carreño contra Djokovic, que en el US Open és el partit que eliminen a Djokovic per pegar-li una pilotada a la juez de línia. I avui, curiosament, en Roland Garros se repeteix el mateix encontre. I dir que estos d'Inglaterra sempre se superen. Si tu ara mateix entres en la web que té el Parlament per a enviar peticions, o sea, tu pots enviar des de la petició de vull que el metro estiga més net, vull que els autobusos passen cada 5 minuts, han fet una petició expressament per a que puga entrar el públic a les grades.
No s'han retès res, han demanat el que volien.
Clar, en 10.000 firmes que arreplega esta petició, el govern ja la té que respondre i en 100.000 té que haver un debat al Parlament sobre la petició. Clar, tots els clubs de la Premier en les seves redes socials han ficat l'enllaç expressament per a que tots els seus aficionats entren i firmen la petició per a que en el Parlament siga obligat que se debatisca sobre aquest tema.
Ah, pues han sigut habils, eh?
Sí, sí, la veritat és que ho han sabut fer molt bé perquè, com ells diuen, si en els concerts que són tancats pot haver públic, en Anglaterra ells pensen que perfectament 5.000, 10.000 persones podrien haver als estadis.
Molt bé, pues oye, podríem quasi que anar sumant-nos tots, no? Tenim que ser prudents i saber el moment en el que estem, en el moment sanitari que estem, i hem de ser prudents en aquest sentit. Jo crec que encara que això ho feren no se podria portar a terme, eh? És una utopia en este moment, no?
Bueno, al final és un poquet intentar fer pressió al govern, perquè al final els clubs inglesos aglomeren a moltíssima gent, moltíssims votants, i clar, al final el govern a lo millor sempre pot dir, va, pues per a contentar a la gent deixaré que entren 5.000 persones als estadis.
No sé.
I me fie molt dels clubs que sé que van a fer uns protocols més estrictes del que seria normal.
Uh-huh. I alguna notícia més d'esports?
No, avui comencen els partits de les seleccions a les 9:15 a Espanya contra la Portugal de Cristiano.
Pues que guanyi Espanya. Què vols que te diga? Cada un lo seu, no?
I que juguen els nostres.
I que juguen els nostres, a més, vos imagina't. Maria Ventura, notícies autonòmiques, locals, provincials, rapide, ja saps que el
pues
temps
sí,
sense premia.
Ja ho sé. Bé, comencem perquè la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha comunicat 98 nous contagis a la província de Castelló, per la qual cosa la xifra de contagis aconseguís ja la friolera xifra de 4.789 persones. A més, la conselleria ha notificat un total de 10 nous brots a la província, 6 d'ells en la capital de la Plana. Onda ha registrat 2 nous brots de 10 i 3 casos i a la Vall d'Uxó i Borriana s'han detectat brots de 6 i 3, respectivament. Quant a la situació als hospitals de Castelló, la conselleria ha comunicat que segueixen hospitalitzades 56 persones, 6 d'ells en l'UCI.
Ai, què hem de dir? Precaució, prudència, siguem cívics, pensem en els altres també, a més de nosaltres.
Exacte. Ara passem a les notícies de la Diputació de Castelló. La primera d'elles és que prestarà tot el suport tècnic i institucional necessari als xicotets ajuntaments de la província perquè puguen accedir als 140 milions d'euros procedents de la Unió Europea que correspondran a Espanya en el període 2021-2027. O sigui, als xicotets ajuntaments que potser no tenen les mateixes facilitats o no ho poden, pues la Diputació els ajudarà a que puguen accedir a aquestes subvencions, Susana.
Sí, la Diputació segueix en el lema que vas començar de potenciar les poblacions menudes, les que no se podien financiar per a poder tindre aquests serveis bàsics que necessita una població.
Sí, i ara
autofinanciar, vaja.
I ara obrim ben les orelles els estudiants sènior, val? Perquè la Diputació oferirà 145 beques d'estudi perquè persones majors de 55 anys puguen cursar una carrera universitària sènior en alguns dels dos centres d'educació superior amb els quals compta la província de Castelló, que és la UNED i la Universitat Jaume I. En el cas de la UNED s'han establit 35 beques d'estudis, mentre que per als estudiants de la UCI s'oferiran 110 tant per a graus com per a postgraus. Les ajudes no sols seran per a estudiants de nou accés, sinó també per a aquells que actualment ja estan formant-se. Ateses les bases, podran beneficiar-se d'aquestes ajudes qualsevol persona empadronada a la província de Castelló que tinga complits els 55 anys o més. Obligatòriament hauran d'estar matriculats dins d'aquest curs acadèmic en qualsevol estudi dels programes UNED Senior o Universitat de Majors de l'UCI.
Me pareix una iniciativa fantàstica, vaja. Me pareix molt bona idea.
Sí, els convidem que entren a Ràdio Vila-real per si no s'han quedat en alguna dada, que entren i que ho llisquen a la nostra web, vale? radiovilareal.es. I per acabar, dir que la campanya esportiva de Vila-real arranca amb més de 3.000 places actives cobertes i prop de 7.000 socis en una xarxa d'instal·lacions municipals ampliada. Són molt esportistes així a Vila-real, Susana.
Sí, avui tenim una pregunta amanida per a l'alcalde, que el tindrem a última hora del matí, i és la que ens feia Víctor Rubio, i era si li podia preguntar al president de la Generalitat si ens podria deixar entrar. No és així, Víctor?
En Catalunya el Barça està molt prop de que pugui haver públic en el Camp Nou.
Li preguntarem a l'alcalde la pregunta que tu ens vas fer l'altre dia, i aquest terç de que podríem ocupar de lo que seria l'estadi de la Ceràmica, a veure ell què ens diu, a veure si ja ha fet alguna gestió per a que s'ha pogut aconseguir això. Jo crec que el problema estarà no en el dins de l'estadi, sinó en com entren i com ixen, perquè un terç de l'estadi són entre 7.000 i 8.000 persones. Jo crec que el dubte o el problema deu estar ahí, eh? No sé.
A veure, jo el protocol que hi ha per internet és que entres per torns.
Se pot arribar si a entrar per torns.
Si el partit es comença a les 9, a partir de les 7, dir tantes persones entren de les 7 a les 7 i quart. Tantes persones...
Sí, però tu mobilitzes entre 7.000 i 8.000 persones, és dir, tu maneges este caudal de gent, i que ens diuen que, cuidao, de mobilitzar grans quantitats de gens perquè és allà on se mobilitza els contagis. Jo penso que està allà l'escollo, però si podem arribar a salvar-se, per què no? No?
Després també una altra cosa que he hecho al nostre favor és que, per exemple, en Barcelona o en Madrid se poden queixar de les aglomeracions al metro. Així a l'estadi nostre pràcticament tots anem caminant.
No, no.
Tots sí el que... tenim al costat de casa, pràcticament, a l'estadi.
Víctor, que tu tens ganes de futbol, ens consta. Ens consta perquè, a més, ho reivindiques cada dia, ho fa saber cada dia. Vos pareix 12:15, i tenim que recibir a la nostra primera invitada. Que, a més, jo tinc molt ganes avui de ser, com diria jo, de ser usuària. Jo avui vaig a sentir a Pilar Alexandre i a la meva companyia Maria Ventura com traten aquestes emocions. Els convida que les senquen, perquè jo pense que Maria Ventura va donar-nos una altra perspectiva de lo que són les emocions en cada persona.
Ah, no ho sé,
Bueno, els convida a que els sentisquen. Uns consells publicitaris i anem endavant.
Estàs a la 92.2 FM. Madre mía, que Queso Mentero ha cerrado. No, que dicen que abren en Valencia.
Pues yo he oído que abren en Castellón.
No, Queso Mentero abre.
¿Pero dónde?
En Villarreal, Avenida de la Mura, número 11.
¿Pero cuándo?
El 15 de octubre.
¿Y el teléfono?
El teléfono de siempre. Te esperamos en Queso Mentero Chisbar.
L'Ajuntament de Borriana i l'estratègia EDUCI salien per recuperar el patrimoni i la història amb el condicionament i restauració de l'entorn de Sant Blai, denominat Jardí Arqueològic de l'Hospital. Hem recuperat un espai degradat de Borriana per convertir-lo en una plaça que revitalitzarà l'entrada a la nostra ciutat i el barri que porta el nom del nostre patró, Sant Blai, i que havia estat oblidat fins ara. Esta actuació ha estat cofinançada al 50% a través dels Fons Europeus de Desenvolupament Regional FEDER en el marc del Programa Operatiu Pluriregional d'Espanya. Borriana, recuperant el nostre patrimoni i la nostra història. Una forma de fer Europa. Citricultor, controla todas las especies de ácaros de tus clementinos y naranjos con Dinamite, el último acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia, respetuosos con la fauna auxiliar y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias. Adelántate y pide Dinamite en tu punto de venta habitual. En Certis, escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo, hay un Asmo. Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
En Grúas Tomás nos cargamos de energía. Os presentamos las primeras grúas eléctricas de España, silenciosas, sin humos y comprometidas con el medio ambiente. Grúas Tomás, seguridad, innovación a vuestro servicio. Llámanos, seguro que ganamos todos, al 964-520654. Grúas Tomás, carretera Onda Villarreal.
¿Todavía no te has enterado? Ya está a la venta el nuevo Kia XZ híbrido enchufable y viene con etiqueta cero, que te da facilidades en tu ciudad. Con los 10 compromisos Kia, que te aportan toda la tranquilidad al comprar un electrificado y con cargador de regalo. Financiando con Banco CTLM SAU hasta el 30 de septiembre. Consulta condiciones en kia.com.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
¿Sabes que ya puedes disfrutar de la carta completa en McDonald's?
¿Ha vuelto la Signature Queso de Cabra?
¡Sí!
¿Y para mí, que soy un chicken lover?
Pues la American Style Chicken, Tenders...
¿Cuándo quedamos?
Este finde. Vamos a McDonald's Ciudad del Transporte, Castalia, Salera o Villarreal.
¡A todos! Además, los servicios en salón, terraza, macauto y delivery son con entrega segura y sin contacto.
I com vos ha anunciat Susana, avui sóc jo la que me fique davant de Pilar Aleixandre per preguntar-li coses, no? Per preguntar-li com gestionar aquestes emocions. Avui estava llegint en una de les, en una web, no? Una escriptora, una dona que du una llibreria a Madrid, de que la gent té por a tornar a Madrid, de la situació que s'està patint, no? De la visió tan negra que s'està vivint de lo que era Madrid abans i de lo que és ara, no? I clar, això m'ha fet preguntar-me la por a afrontar qualsevol repte, la por de lo que estem vivint ara, no? Com gestionar la por? Susana, Pilar, com gestionem la por?
Bon dia, Maria. Bueno, pues la por. La por, recordaràs que parlàvem l'altre dia de la capacitat d'evocar que té la nostra ment. Doncs, ante un estímul, front un estímul que mos arriba, la ment se posa en marxa i crea diferents escenaris. Això és un sistema un poc de supervivència. És a dir, tal vegada si ens remontem a l'època de les cavernes, quan l'home necessitava caçar, era un predador i era també una presa, entenc que per supervivència, quan prenia una determinació, una decisió d'agafar un camí, tenia que valorar totes les possibilitats que n'hi haven, perquè anava la seva vida en esta elecció. Esta capacitat d'evocar, de crear nous escenaris, és algo que té només l'ésser humà. I què ocorreix? Que quan la ment evoca aquests escenaris, és a dir, parlaves d'aquestes persones que tenen temor de tornar, tenen por de tornar a Madrid, no? Entonces, la ment es comença a evocar. I aquesta evocació de torne, no podré sortir de casa perquè ens confinaran, o me contagiaré, és algo que ells pensen com a algo real. I el cos reacciona com si això estigués ocorrint de veritat.
És com si, o sigui, mos juga una mala passada a la nostra imaginació.
Efectivament. Nosaltres en Mindfulness diem que la ment és molt mentirosa. Que no vol dir que tot el que la ment te conte siga mentira, però sí que és cert que moltes coses que la ment conta no són reals. Val? Quan jo pense que vaig a fer un viatge, que perdré l'avió, que, en fi, totes les barbaritats que la meva ment és capaç de crear, jo m'ho crec i jo m'estrese i jo tinc por. Quan jo pense que tornaré a la meva vivienda en Madrid, en un barri inclús que està en risc de confinament o està confinat, i jo pense que me contagiaré, que ho passaré molt mal, que me tindran que intubar, allà es comença a tenir por. Què ocorreix quan tinc por? Que aquesta por fa que el meu sistema immunitari baixi. Les meves defenses baixen i simplement tinc més possibilitats d'agafar un virus d'este tipus o qualsevol altre virus o el que siga, sí? Entonces jo crec que és molt important, pues com sempre en el mindfulness, no? El donar-me compte quan entre en esa actuació automàtica, de pilot automàtic, i obrir els ulls, parar-me, respirar i donar-me compte de quina és la realitat. Pues la realitat només és que tornaré a Madrid, a la meva casa, en les meues coses, en el meu espai, i que Madrid està confinada o el meu barri està confinat. A partir d'ahí, tot el que crea és una creació de la ment, o sigui, tot el que pensa és una creació de la ment. Entonces crec que és molt important entrenar-se en veure el que és real de lo que no és, perquè un pensament no és una realitat.
Sí, el que jo crec és que també durant aquest any ens han ficat la por al cos. O sigui, em he creat una por a no puc besar, no puc abraçar, no puc tocar. Tot el que faig, ho faig amb por. És molt difícil gestionar aquesta emoció, perquè tot el que passa, entres en aquest bucle una altra volta de si jo faig això, si... I clar, hi ha moltes persones que no se desprenen d'esta por, però en part esta por també mos l'han creada, no?
Evidentment, és que la por és poder. Només t'anomena un nom, Hitler. La por, i no estic comparant res, per favor, però la por dona poder sobre la gent, no? És el que meneja. I clar, quan te n'adones de que funciones prenent decisions des de la por, uf,
clar, uf. És que això t'anava a dir, no? Per exemple, abans Susana m'havia comentat lo de l'edat, val? Per ficar un exemple, encara que siga personal, jo me recorde que vaig començar a estudiar al 2009, val? Quan ja estava la crisi econòmica passada, no? Sí. Va vindre després el 2012, diguérem, més crisi econòmica, tots intentant eixir al carrer a buscar lloc de treball. Jo crec que molts, i ara, per exemple, quan ja hem afrontat aquesta situació, quan tota la meva generació ja ha passat pàgina d'allò, de que ja estan centrats en la seva carrera, diguérem, no? Una altra vegada, bé, ara el confinament, una altra volta els certes, jo crec que hem creat una generació amb molta... poca... molt insegura, no? Sempre està com... és que si faig això després... no? Sempre pensant en easy... No mos dissa un poquet de totes les circumstàncies que hem viscut seguir en una vida que a lo millor els meus pares van tindre o la generació de Susana. No hem pogut tindre aquesta continuïtat per les circumstàncies econòmiques que mos han marcat també.
Clar, és que donat compte que esta situació que estem vivint ara és un canvi radical del paradigma que teníem fins ara de vida, no? Jo penso que és viure el present, és no aferrar-me a lo que jo esperava que fora la meva vida. Te dic més, a lo que els meus pares esperaven que fora la meva vida, i és lo que a mi me han inculcat, no? En tota la bona voluntat. Penso que ja fa molts anys, perquè clar, tu m'anomenes unes crisis des de la teua edat, i jo que tinc l'edat de Susana, te rebatiria coses, no? Perquè clar, són diferents perspectives, no? D'una mateixa realitat. Clar, la flexibilitat jo crec que és molt important per a continuar en el paradigma de vida que tenim. És a dir, mantindre-me en el present, mantindre-me en l'avui, avui és d'aquesta manera... I si demà és d'un altre, m'adaptaré a com siga demà. És a dir, viure en el present, que és avui, no és demà, ni és ahir, acceptar el que tinc, tindre molt clar en el que pugui influir i en el que no, i viure cada dia com si no hi hagués un mañana. És a dir, jo no sé demà si m'alçaré, oblidant-me ja del Covid, no? És que no ho sé demà què serà de mi. Doncs crec que ara te remitiria a un llibre que per mi és un llibre de cabecera, que és Los Cuatro Acuerdos. És fer cada cosa de la millor manera que saps en cada moment. És un dels quatre acuerdos, no? Haz sempre lo máximo que puedas. Jo crec que aquest tipus de vida és el que també te manté en el present. Necessitem temps per parar, necessitem temps per a reflexionar, necessitem temps per a escoltar-nos a nosaltres mateixa, per observar i reconèixer la pròpia situació emocional, les pròpies necessitats.
Sí, però també hi ha gent que potser també es passa, no? Que o sigui, que quan ja abandona aquesta por i viu massa en el present, també pot acabar sense no viure la realitat de lo que n'hi ha, no? Això també pot passar. Gent que digues... és que ja tens una edat que a lo millor estàs encara vivint no sé, com si tingueres 16 anys, que no passa res, però hi ha moments també que dius, és que si vols viure esta vida que tens ara, també tens que tindre les teues responsabilitats.
Evidentment, pensa que viure el present no vol dir que eludisques les teues responsabilitats ni que no mires les dificultats que n'hi ha, perquè les dificultats són reals. Val. L'únic és que jo me plantege demà, no? me organitze un poc el que jo tinc previst per a demà. Me refereix a demà dijous o la setmana propera, però no me aferre a això. És dir, si algo se canvia, algo canvia de rumbo, accepte que canvia de rumbo. Te vaig a ficar un exemple molt senzill, no? I poc dramàtic. En el meu cas, jo tinc un viatge programat per al dia 16, sí? Cap la possibilitat de que no puguem viatjar, perquè imagina't que mos tornen a tancar els aeroports d'ací al dia 16. Avui vivim una vida que en 24 hores o menys pot canviar tot. Bé, pues si no puc, no passarà res, no aniré. Faré el que puga per a que me tornen els diners del bitllet d'avió i de la reserva, i si no la tornen, no passa res. És perquè té que ser d'esta manera. És dir, jo sí que me plantege objectius a un curt o inclús llarg plaç, però sóc tolerant. Si algo canvia, que a més és algo que està fora de la meva mà, jo no puc influenciar en aquestes coses, pues simplement ho accepte i m'amolde a aquesta nova situació.
Bé, també t'he de dir que a lo millor el 2020 mos ha ajudat a comprendre això, perquè tu abans compraves l'entrada d'un concert, per exemple, i tu sabies que anaves a ser concert, no? Però és que ara arribes a lo millor a la porta i te diuen no n'hi ha concert. I no passa res. O sigui, no n'hi ha... Això també ajuda un poquet al capritxós, diguem, no?
Clar, mos fa més flexibles, no? I més tolerants. Més tolerància a la frustració. Jo crec que teníem una molt baixa tolerància a la frustració. És dir, vull gasoll i ho vull ja. I si no ho tinc, uf, és un drama. Quan el que tenim que començar és a desprendre-nos d'aquest drama, no? Realment, tampoc n'hi ha tants drames en la vida personal, no? Des que vivim, n'hi ha moltes coses que no són reals drames. Tal vegada per això n'hi hauria que viatjar a altres països en un altre tipus de cultura i donar-te compte de que per no tindre determinada cosa material o perdre determinada cosa material, doncs, aquest exemple, altres persones d'altres cultures és que ni siquiera poden pensar de tindre això, no? I són feliços i viuen feliços.
I després una altra qüestió, o sigui, hi ha molta gent també, o sigui, no sé si el conformisme, el conformar-te en el que tens, és bo o és roí. Hasta quin punt viure el present, estar còmode en el present és bo o és roí? Perquè n'hi ha gent que no sempre està pensant, pues una altra vegada, no? Tornem en que sempre les expectatives altes, i a lo millor aquesta gent que també té les expectatives massa altes, també hi ha que dir-li a lo millor que el conformisme també és bo. Però clar, en quin punt és bo?
Jo crec que qualsevol d'aquestes dues situacions, el conformisme o el disconformisme, no? el quiero más, deixa de ser bo en el moment en què tu te crea un malestar. És dir, jo per exemple sóc una persona molt creativa, no? I moltes vegades, ara ja no ho penso, però quan era més joveneta pensava, jo no sé com una persona, per exemple, que treballa en una línia de producció de la ceràmica, que així tenim molta ceràmica, pot viure tot el dia veient passar taulellets, uau! Pues si està bé i és feliç, perfecte. Per què li tenim que crear ningú tipus d'altre malestar? És cert que esta ànsia que tenim alguns, jo per exemple, de quiero más, pues fa que pugues anar evolucionant, val? Però clar, jo puc parlar de mi, de la meva experiència. Per a mi també és un problema a vegades este no tindre mai prou de coneixements, d'estudis, de... Jo tinc una ànsia per saber, no? Que quan era jove no la tenia, això se m'ha despertat de més major, no? I n'hi ha moments en els que me crea incomoditat. Entonces crec que tot en la seva justa mesura és bo, el conformisme i esta necessitat de dependre, de viatjar, de... però sempre que el no poder fer-ho, per exemple, no me cree un desequilibri. Val? Quan això me crea un desequilibri és perquè jo estic massa apegat a aquesta necessitat de què? D'acumular sabidoria, d'acumular material, d'acumular experiència. Estic molt apegat a això. Entonces, quan no ho tinc, me desestabilitza. Val? I al contrari, me conforme en lo que tinc. I quan algo me arriba que me trau d'aquesta situació, d'aquest espai de confort, me desestabiliza. I a més no m'atrevisc a eixir d'aquest espai de confort i dir, ah, doncs pues vaig a viatjar, per exemple, no?
Sí, el que jo també pense a voltes és que, per exemple, en aquestes circumstàncies, no? I fora de lo de viure la realitat, les xarxes socials, a la gent jove, per exemple, també els crea, si tu seguisses a X influencers, per exemple, que donen mil voltes la volta al món en el mateix any, i tu estàs veient que tu vols ser aquesta persona que està tot el rato viatjant, no? Com li dius a aquesta persona que té aquestes expectatives, que mira, és que cada cosa a su tiempo, no? Cada
clar,
moment.
Clar, clar. I clar, però dona compte que això no deixa de ser una societat de consum. Simplement, o sigui, igual t'inciten a consumir un refresc que a consumir un estil de vida. Sí? I després jo me dono compte de que des de ben menuts estem constantment despistant l'atenció del xiquet. Val? I nosaltres hem sigut xiquetes. Sí? Quan un bebè plora, li dones un sonajero, un joguet. Però quan un bebè plora, t'està expressant una necessitat. I tu l'estàs despistant perquè no plore, perquè l'únic que vols és que no plore.
Que no et moleste, diguem.
Que no molesti,
no? Que no moleste.
Efectivament. No plores, no plores. Ja és una galleta. Però és que potser el nene el bebè, te parla d'un bebè, no d'un nene que pugui expressar el que vol, no? A lo millor el bebè no és fam, li fa mal la panxa i tu li estàs donant una galleta. Val? És a dir, estàs com enmascarant unes emocions, unes necessitats en altres coses. Clar, si jo no tinc necessitat de lo que este influencer m'està mostrant, jo estic bé, perquè no tinc aquesta necessitat. Estic bé. Quan jo es comença a seguir a un influencer, es comença a permetir-me crear unes necessitats. I en el moment en què m'apegue a aquestes necessitats, es comença a desestabilitzar-me. Està bé veure redes socials i veure influencers i dir, bueno, pues que guai, no? Quins viatges, quines fotos més boniques, pues vaig a disfrutar d'aquestes fotos que pot fer aquesta persona en els viatges. I en este moment no vaig més enllà. En este moment. Jo no sé si viatjaré o no viatjaré, no? O no sé si me compraré este tipus de roba o no me compraré este tipus de roba. Però sí que puc apreciar i valorar i disfrutar de lo que puc disfrutar d'ell.
De lo que puc aprendre.
Clar, clar. Quan es comença a desitjar algo que en este moment no puc aconseguir, és quan ja no disfrute.
És que és això, no? És sempre a lo que tu dius de viure el present, que jo crec que molta gent jove de la meva generació, de les que venen, no viuen el present. No estan disfrutant de lo que hi ha perquè sempre estan mirant, diguem, una pantalla, un mòbil, desitjant algo que no tenen, mirant sempre en aquest futur incert, no? Sempre en l'inconformisme, no? És que jo tinc que arribar ací dalt perquè és el que s'espera de mi, no? I el pitjor és que a lo millor i ser inconformista li diu al conformista, és que tens por de fer-ho, tens por d'arriesgar-te, i tu dius, és que jo estic bé com estic, no? Jo estic bé, no tinc aquesta necessitat. És que és una cadena darrere d'una altra.
Però ahí jo crec que lo que tenim que prestar molta atenció és a quan jo me conteste, no, és que jo estic bé. Val. Reflexiona. Realment estàs bé? O n'hi ha un trasfondo de por, que avui estem parlant un poc de la por, no? Clar, ara n'hi ha molta gent que està socialitzant molt poc físicament, no? O sigui, estem parlant de la gent que té temor a lo millor d'anar a Madrid, però mos ha canviat el comportament a moltes persones, no? Perquè mos han passat 2 mesos dins de casa, o 3 mesos, o els que siguen, perquè ja preferís ni contar el temps, no? Entonces, moltes vegades ho se repetís a ell mateixa, no? Si és que jo estic bé en ma casa, estic fenomenal, val, perfecte, meravellós, perquè està guai, no? Dependre a viure sol, dependre a estar sol, dependre a disfrutar de ta casa. Però crec que està bé fer ese moment de reflexió, de dir, sí, estic bé a ma casa, però quan n'hi ha d'estic bé a ma casa i quan n'hi ha de tinc por
Estar sols.
Estar sols. O tinc por de relacionar-me i tornar a eixir. Perquè porto 2 mesos sense relacionar-me cara a cara amb els meus amics. Val? I ahí ve la mentira de la ment. És a dir, la ment està dient, no, és que estàs fenomenal en casa. No necessites a ningú, no necessites eixir. Val? Però no necessites eixir o tens por d'eixir? I anar més allà de comprar en el supermercat pa tu ja és un risc que no vols assumir.
I com afrontem esta situació? O sigui, com... És que al final és el que te deia Susana fa uns dies, que a la gent no li agrada conèixer a ells mateix. Claro. O sigui, hi ha gent que no vol afrontar, que té por a estar soles, que té por a no agradar a la gent, a no rebre males crítiques. O sigui, és por.
Jo crec que n'hi ha una por també molt important, que és tinc por a no sentir-me estimat.
També.
Val? Que no vol dir que no m'estimen, però jo no me sent estimada, entonces crec que no m'estimen. Uh-huh. Això passa en els xiquets i passa en els adults. En algun moment de la vida, pues, a moltes persones ens arriba a passar això, no? Jo crec que n'hi ha una evolució i una maduració, no?, de la persona. I aquestes coses, clar, dius, bueno, és que jo ja porto temps, a lo millor, fent meditació, fent mindfulness, dedicant-me a escoltar-me, a comprendre'm, a veure realment el que m'ocorrís. Però jo crec que les coses arriben quan tenen que arribar. Mm. Val? I un bon dia, pues, tal vegada te dones compte de que sí, de que el que estàs tenint és por de volar. I jues. Vaig a volar a veure què passa. Vaig a dir a les meves amigues que sí, que faig el viatge en elles. A veure què passa.
I acabant, o sigui, hi ha que donar un pas, diguem, pa dir adéu a aquesta por que tens.
Efectivament.
O sigui, és donar un pas, no?
Nosaltres deprenem per experiència i error, no? Tenim que experimentar. No me val la teua experiència, me val la meua. Doncs encara que jo estiga en aquest pensament de si faig això m'anirà mal, evidentment després d'una bona reflexió de veure els pros i els contres, està bé posicionar-se i dir, bueno, m'anirà mal. On està escrit que m'anirà mal? On està escrit que l'avió que tinc que agafar té que caure? Vull dir, anem a veure, tants avions volen i per què té que caure el meu i no cauen tots, no? Tampoc. Entonces és arriesgar-se i fer experiència, i a base de fer experiència te vas donant compte de que no passa res. I què si passa? Segur que ho pots solucionar.
I si no, pues, ho hauràs viscut, no?
Efectivament, si no, hauràs tingut l'experiència de que simplement això no és per mi, perquè moltes vegades volem estar dins del grup i pensem que són tots iguals. En part sí, però en part no. Jo faig alguna experiència i me dono compte de que pues sí, està bé, però és que no és per mi. A mi no m'enriquís aquesta experiència. O no m'enriquís lo suficient per l'esforç que faig per a fer-la. Busque altres experiències, busque altres activitats. Jo, per exemple, el tema del senderisme m'encantava, però jo tinc molt de vertigen, i quan m'empuixo allà dalt a una muntanya, a un pic altíssim, i me veig el barranc, la meua ment, que és molt creativa, m'imagina caent per allí, etcètera, etcètera, etcètera. Si tinc que anar a fer senderisme, el faig. Si tinc que passar, passe, però evidentment no és algo que a mi m'aporte un benestar i un plaer especial, no? Entonces, busque altre tipus d'activitat que sí que m'aporte ese plaer.
Pues no sé si vols deixar-nos deures per aquesta setmana, no? Sempre mos dices deures, però jo crec que el deure seria afrontar això que mos dona por, no? D'alguna
sí.
manera.
Jo el que faria, el millor per aquesta setmana, seria fer uns minuts de reflexió. La setmana passada fèiem sobre les coses bones que mos han ocorrit. Esta setmana jo faria, el millor, uns minuts de reflexió diaris sobre què m'ha contat la meua ment sobre un tema en concret, no?
Pues jo crec que espere que la gent mos ho diga, no? I espere que... Jo ho intentaré fer, eh? Jo sempre
estic
ho faig.
Estic segura de que sí.
Pilar i Alexandre, moltes gràcies.
Moltes gràcies,
i espere, Maria. Pues això, una altra volta parlar amb tu el pròxim dimecres.
Espere que sí. Un beset. And you
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Enchúfate al sol y al ahorro. Conoce las líneas de financiación de Grupo Cooperativo Cajamar para la adquisición e instalación de fuentes de energía sostenible, tanto si eres una empresa o un particular. Una forma alternativa de cuidar el planeta y ahorrar en tu factura de la luz. Más información en nuestra web, Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
Más información en las oficinas de Caixa Rural Villarreal. ¿Te preguntas por qué aún no has vendido tu casa? La respuesta la tienes en Inmobiliaria Marengo. ¿Dónde estamos? En Avenida La Mura 4, frente a Auditorio Municipal. Con Inmobiliaria Marengo, la venta de tu vivienda garantizada. Inmobiliaria Marengo, tu inmobiliaria en Villarreal. Porque todos merecemos una casa. Valoramos tu propiedad sin coste.
Sí, a Vila-real és festa gran. Per què? Perquè és la Mare Déu del Rosari. Recordem que la Mare Déu, també del Roser, que es diu, és una de les diverses advocacions de la Mare de Déu, i el seu nom ve del Mont Roser, que tanta referència fa a la planta Roser com el Rosari en el valencià medieval. És a dir, ahir és on anem a aquesta vocació que li fem a la Mare Déu del Rosari o la Mare Déu del Roser. I tinc la sort de comptar en dos persones, en dos dones, en este cas són dones, que una és la presidenta del Rosari i l'altra és un membre de l'associació del Rosari. Anna és la presidenta. Molt bon dia, Anna.
Bon dia.
Avui és un dia gran.
Un dia molt gran en l'associació, sí.
I per això anem a contar aquestes coses que s'han vingut vivint dins d'aquesta associació. Cal dir que està la cofradia i l'associació, no, Anna?
Sí, la cofradia és les dones casades i l'associació les fadrines.
La cofradia data de l'any?
La cofradia de l'any 1639 es va fundar en el convent de les monges dominiques. I l'associació l'any 1820, que és el que celebrem enguany el bicentenari de l'associació.
Ojo, la tradició que n'hi ha ahí, no? Maria Hermínia, bon dia.
Bon dia.
Jo quan he sentit la quantitat d'anys que porta aquesta devoció a la Mare Déu del Roser, m'he quedat assombrada. Quina és la devoció que se li processa a aquesta Mare Déu durant tants i tants anys?
Jo crec que aquest sentiment naix en la família. És un sentiment derivat de l'amor que li se té a la Mare de Déu, però heretat de generacions anteriors. En ma casa, per exemple, m'abuela i les seues germanes, dos dones, una fadrina, quan arribaven les festes del Rosari era algo especial. I ho he viscut sempre des de xicoteta.
Perquè quan una dona, quan un home naix en el seno d'una família del Rosari, com, en quin moment passa a formar part d'aquesta associació?
Des del mateix dia que naixes. Se forma part de l'associació. En el meu cas, jo, en un any el bicentenari de l'associació, estic vivint-lo d'una manera molt emotiva perquè ma mare, en un any a principis d'any, el dia 11, va faltar. Es va tindre la idea d'anar sent en un parell d'horetes, va dir, me'n vaig, estava preparada, i ella, segur cantora, està fa poc de temps.
És dir, que era una persona...
Ella vinculava el Rosari perquè per ella era algo especial. Jo la festa del Rosari des de xicoteta l'he viscut, el dia de la festa gran l'he viscut des de dalt del cor, perquè ella cantaven totes les dones dalt al cor.
És dir, que enguany la tindran en una especial
Estic molt contenta perquè les cantores el dia del seu enterro, no, encara no estàvem en plena pandèmia, van celebrar un enterro molt emotiu, van vindre totes a cantar-li.
Jo sempre dic que la mare de Maria Armínia és d'aquestes dones que ha deixat el seu buit en l'església, no s'ha recuperat del seu lloc. Ella sempre estava sentada a un lloc i la trobes a faltar, encara la veus que està allí. És una dona que no la reemplaçarà ningú.
Li he preguntat a Maria Armínia, en el moment en el que formes part d'aquesta associació, com, te pregunte a tu, Anna, de quina manera, de quin protocol se seguís per a que formes part del Rosari?
En el moment en el que naixes, si eres xiqueta, en quan te bategen ja pots vestir l'escapulari i aleshores entres a formar part de l'associació del Rosari.
Si eres xiqueta. I si eres xiquet?
Si eres xiquet no mai vistes l'escapulari, però també eres rosariero des de naixement i pots participar, per exemple, en de cardenal, a part de que també pots participar en totes les activitats que fem, no? Uh-huh. L'escapulari sí que no se pot vestir, perquè és associació de filles de Maria del Rosari, però quan tenen 7 anys poden eixir de cardenals acompanyant a la bandera i al guió, i és un fet molt emocionant, no?, per a les mares dels xiquets veure els vestits de cardenals.
Hermínia, tu tens un fill que forma part d'aquesta associació, que participa.
Des que és xicotet, diu, ell sempre ha dit, diu, el dia que puga tocar l'himne a la festa del Rosari serà el més feliç del món. I ara farà uns 4 o 5 anys, no? Perquè, claro, les organistes, pues, són ja persones no majors, però que a lo millor l'accés a on està l'orgue és un poc complicat, i ell pues col·labora quan li diuen i tot, i vamos, quan toca l'himne és molt emotiu, és molt molt emotiu.
És dir, que tu tenies a ta mare que cantava i al teu fill que toca.
Toca ara, ma mare i ara ja feia uns anys que pues era una...
Heu sigut una part activa d'aquesta associació?
De sempre. I entonces la tia esta fadrina que t'hi dic jo, que vivia en ma casa, era tot senyalat pel dia de la festa. Pendientes, vestimenta, mantellina, catret. Era dona de mantellina i catret.
Que bonico.
Va anar a missa. Ha sigut sempre molt especial el dia de la festa.
Quan una filla del Rosari té alguna alegria o algun problema, és a la Mare de Déu del Rosari a la que va a emparar-se o a contar-li-ho?
Jo, en una xicoteta cita del discurs que vaig fer quan vaig eixir de mantenedora l'any 2017, vaig dir que tant en els moments favorables com en els difícils, això anava dedicat a les joves de la Junta, que s'empararen sempre en la Mare de Déu del Rosari.
Anna, quantes joves n'hi ha ara en la Mare de Déu del Rosari?
De la Junta són 24. 24 membres formen part de la Junta i estem molt a gust i ens ho passem molt bé, encara que també és molta, molta feina, no?, estes dies sobretot, però també tenim els moments en els que ens riem i ens ho passem molt bé, i sempre ho fem tot per la Mare de Déu, no?, que és el que importa.
En quina freqüència vos reuniu? La Junta suposa que més voltes, però en la congregació, és a dir, en l'associació, quantes voltes soleu tindre reunions a l'any?
No, la Junta solen fer les juntes, pues, les reunions una vegada al mes per a ficar-nos al dia dels actes, i després reunir-nos, el que es diu reunions de les associades, no fem, però tots els mesos tenim algun acte.
O sigui, que tots els mesos
ens veiem.
D'alguna manera o altra porteu a cap...
A més, en el primer diumenge de cada mes tenim la Dominica, que és la missa del Rosari, i anem i ho celebrem, i després cantem l'himne.
Parlàvem de que en Vila-real n'hi ha una especial devoció, una associació molt consolidada. Vosaltres sabeu si en les demés poblacions, quan aneu d'ací de la Plana o de la Comunitat Valenciana, hi ha poblacions on està tan nutrida el grup de filles del Rosari?
En la Vila Vella, que hem anat algunes voltes i ells també han vingut, també ho celebren d'una manera molt especial, el que és la celebració de la Mare de Déu del Rosari. I després les rosarieres d'Almassora també, que també participen a la nostra festa.
I una altra cosa, quan vosaltres aneu o parleu amb amigues o en una cafeteria o se n'aneu a qualsevol acte i veu a altres rosarieres, vos reconeixeu?
Home, jo crec que sí, tots sabem. Així, així és que en Villarreal pues, està rosarieres i puríssimeres. A veure, això no és, són partits polítics, això. Però se viuen les coses cada una en el seu moment. Nosaltres ara en l'octubre i elles en desembre, i durant l'any pues, també tindran els seus actes i tot, però soc rosariera.
Quan, el fet de que algú entre en el rosari de nou, és dir, perquè clar, parlem de tradició, parlem de que de mares a filles van passant-se les tradicions, però pot n'hi haure gent que entre perquè li interessa, perquè d'alguna manera ho hagi descobert. Vos fa una especial emoció això?
Sí, mira, tenim una cantora que no és de Villarreal, era de Castelló, i va vindre i una veïna li va dir, era rosariera, la veïna li va dir, per què no vistes l'escapulari? Total, que va vestir l'escapulari i ara és cantora de l'associació i participa en tots els actes.
Ha descobert un món. Quan s'entra a formar part en aquest tipus d'associacions, com és la vostra, la seua, se sent en paro. Anna m'està fent en el cabet aixina i no sap que és que això és una ràdio, Anna. Se sent en paro?
Sí, te sents com protegida, no? Te sents sí. Que tens una... Sobretot la gent que som rosarieres, quan anem als actes, quan ens veiem pel carrer, com a que és de la nostra família, no? Som amics.
Som els nostres. Això és el que deia jo. Vos reconeixeu quan vos veieu. És dir, l'altre dia, per exemple, em van parlar d'un polític que malogradament ja no està entre nosaltres i me diuen, este rosariero de soca.
Sí, o rosariero de antes de nàixer i després de mort, també ho diuen.
Rosariero de bressol.
També?
De cuna, sí.
Dites de les rosarieres que vos vinguen al cap.
Jo recordo l'any passat una anècdota molt bonica en la dona que va fer 100 anys, que li van fer l'homenatge el dia que va vindre el bisbe a presidir. I quan el bisbe li va dir les paraules a ella, ella li va dir, jo soc rosariera de antes de nàixer i després de morta. I això més se va quedar, vaig dir, això és tindre devoció cap a la Mare de Déu.
Anna, tu pensaves alguna volta que series la presidenta?
Jo no, encara que la meva família ha sigut una família molt vinculada. Una tia meua, ma tia Letícia, treballava conjuntament amb la primera presidenta, amb Sofia Sanz Cabrera. Però mai, després ja totes les generacions hem sigut totes rosarieres i tot, però no tan vinculades com jo. I quan vaig entrar a formar part de la Junta, ja fa 8 anys, mai en la vida pensava que arribaria a ser presidenta. I per mi és un orgull, clar.
Clar, Maria Armínia, quan se té que canviar de presidenta, el càrrec té molta responsabilitat. Vostè què és el primer que pensa? Què és el que... ¿Vostè qué demana a la próxima presidenta del Rosari, por ejemplo, antes de que siga nomenada?
Pues que siga consciente de la faena que ahí n'hi ha. Yo vaig a col·laborar en elles, a ajudar-los, perquè, claro, les edats que tenen aquestes xiquetes són edats d'estudi, de començar a treballar, n'hi han que seran fan d'Erasmus, n'hi han que, pues, se tenen que incorporar al món laboral. Entonces, jo me dono compte de la feina que n'hi ha i dins de la casa social, pa preparar els actes de cada dia, els actes de la festa gran, i du tot molt de treball. Tens que tirar-los una maneta, perquè és el que et dic, elles tenen altres faenes diàries i...
Però és un orgull, eh?
Home.
És dir, jo, des de la perspectiva de la meva edat, jo mire a Anna i pense, quina valentia, no, Anna? Perquè ja que tindré valentia per assumir i ser càrrec, sí, té una responsabilitat molt gran.
Perquè les coses tampoc són com abans. Abans la gent que estava dins del Rosari, com era el cas de Pascualeta i Carmen Sanz Moreno, o després Sofia Sanz, vivien exclusivament per al Rosari. La seva vida era el Rosari. Però clar, ara, com dia Maria Armínia, tens els teus estudis, vols treballar, te'n vas d'Erasmus, el que siga. Aleshores, tens que compaginar una cosa en l'altra, és molt més complicat. Igualment, mai en la vida es podrà superar el que feien aquelles dones. Aquelles dones vivien entregades per l'associació. Però dins de la situació en la que estem, no, jo per lo menos he intentat viure al màxim i intentar esforçar-me per a que les coses isqueren el millor possible, i estic molt satisfeta del treball que he fet estos 4 anys en l'associació.
A veure, a tu se presenta la perquè a tot això com s'elegís a la presidenta?
Per votacions. N'hi ha unes candidates i aquestes candidates el dia de les eleccions se diuen qui són i la Junta vota.
I les candidates, per exemple, en el teu cas, com vas arribar a ser candidata?
Vaig arribar perquè me va cridar la presidenta d'abans i me va dir, jo ja era secretària.
Claro, tu te crida.
Me va dir que podia ser, m'ho vaig pensar, vaig dir que volia ser i n'hi havia una altra candidata. Vam anar, ens van dir que seríem les dos, nosaltres sabíem qui era l'altra candidata, sí que ho sabíem, i ese dia mos van presentar el dia de la junta i mos van votar en un paper, ho vam tirar des d'una urna, vam traure i vaig eixir jo per unanimitat.
El voto secret.
Sí.
Anna, tu mentre estàs en el allò que, bueno, no sé si eixiré o no eixiré, t'ho estàs pensant, però diuen el teu nom i tu mentre estàs en gent que t'està felicitant tal i qual, però quan te'n vas a casa penses, mare de Déu.
El primer any és l'any més pesat, ho diuen totes les presidentes, perquè és l'any que t'has d'acostumbrar a fer totes les coses. Jo tenia l'avantatge que ja havia sigut secretària i havia fet moltes coses juntament amb l'altra directiva, però el primer any costa molt, és l'any que més pesat se me va fer, però després els altres anys ja ho saps tot i ara que ja estàs acostumbrat, no? Ara és quan ja te ho dices.
Jo penso la responsabilitat que tens i que parlaràs moltes voltes en la Mare de Déu i que li faràs moltes preguntes. Li
en el meu cas, la Mare de Déu m'ha ajudat molt.
Li diràs que te guie, que te porte de la maneta. Sí. Maria Armínia, tu ja saps allò de quan complim més anys anem demanant-li que mos porte de la maneta. Va, no és rar, eh? Tens molta il·lusió per tindre una filla?
Jo sí, que siga rosariera. I si arriba presidenta, millor.
Ala, ja mos hem enterat. Bueno, d'alguna manera la impulsarem, no?, perquè arribi a...
Claro, ella té il·lusió de tindre una filla que siga rosariera, i jo ara ja tinc il·lusió de que tindre una neteta que siga rosariera també, perquè filla ne tinc també.
Bueno, això és viure la vocació, per la gent que està sentint-nos, perquè, clar, està sentint-nos tota la província de Castelló, i no se poden imaginar lo important que és per a nosaltres que seguisca aquesta vocació, i lo bonico que és, no?, sobretot perquè quan deixem la nostra vida en mans de la Mare de Déu, fem més feliços a la gent que n'hi ha al nostre voltant. A l'hora d'enfadar-nos o de decidir alguna cosa que no seria massa bo, reflexionem, Maria Armínia.
Jo ja t'he dit, jo a la Mare de Déu li rezo totes les dies, encara que els joves a vegades pareix que això siga ancestral, però no. Se pot ser estar molt actual en coses de la Iglesia, i jo recomano que s'involucren en l'associació de les filles de Maria del Rosari, en ser catequistes, en moltes coses. Se pot formar part de moltes coses i jo què sé.
Jo crec que és que no saben el que arriba a compensar, no, Anna? És dir, una persona jove quan entra i sent el que és la devoció, sent el que és aquest sentiment, és quan realment sap el que compensa, no?
Sí, fins que no entres i no estàs dins, no ho saps. Jo, per exemple, en el meu cas de presidenta, sí, he tingut moltes coses, molts disgusts també, he tingut els meus moments complicats, però si ho fico en una balança, me compensa tot el positiu i me queden els moments positius. De fet, crec que en els moments complicats que vaig tindre ja ni me recorde.
No, és que mos ho fa, la Mare de Déu mos ho fa tot molt fàcil. Quins actes ens queden per a viure, per a disfrutar?
Ui, l'ofrena de flors. Avui que és la festivitat, avui fem l'ofrena de flors.
A quina hora?
A les 8, a l'església. Poden participar tots els xiquets i xiquetes que vulguin, totes les dones, tots poden participar tots els que vulguin.
És dir, no fa falta ser de l'associació del Rosari, qualsevol que tinga devoció o que vulgui saber el que és, pot anar a fer-li una ofrenda o a veure-la.
Clar, encara que no siguin rosarieros, que no hagin vestit l'escapulari, poden participar en tots els actes. El que passa és que no se fiquen l'escapulari, però participar poden participar en tots els actes.
És viure la fe des d'aquest punt de vista, no?
Sí, sí, i tant. A més, jo me'n recordo quan en l'any 83, crec que va ser, se va televisar per a Televisió Espanyola la missa del dia de la Festa de les Xiques, i una dona catalana que jo coneixíem per part dels meus pares mos va cridar i va dir que això on estava. Jo li vaig dir, això està en Villarreal i pots vindre a veure-la quan vulguis. De fet, pots vindre a veure-la el diumenge que ve, que fan la Festa de les Dones, i va vindre.
Que bonico.
I des d'aquest any, perquè aquesta dona ara ja ha faltat, ha estat venint quasi tots els anys. Ella s'assentava, però ella venia a la Festa del Rosari.
Per això, donem a conèixer un poc a que la gent no té ninguna obligació, simplement que ho vegi, que
clar,
ho senca de prop.
Clar, sols vindre a veure-ho, que sàpiga el que és.
Aquestes per tenir l'ofrenda?
Sí. Esa és la tenim l'ofrena. Demà tenim la felicitació a les 8 també, en la que se recitaran poesies i hi haurà acompanyament d'orgue.
I serà a les 8 de la nit. Hi ha aquesta gent inscrita que serà la que li recitarà poesies a la Mare de Déu.
Sí, ja n'hi ha gent que seran les que recitaran. Farem sol les 4 poesies per tal de que siga curta i la gent tampoc es canse, perquè el dia més gros serà el dissabte en el concert de clausura. I després el divendres tenim el certamen, que no és certamen perquè tots els anys ho fem així a la Caixa Rural i fem una actuacioneta. I després parlava el mantenedor. Maria Herminia va ser la meva primera mantenedora quan vaig ser presidenta. Ella ho sap bé.
I Maria Herminia mos fa aixina perquè ella només ha sigut mantenedora i fa aixes fort per la Mare de Déu.
Claro,
no
jo,
ho haurà fet per ningú més.
Quan Anna va ser presidenta, jo, per exemple, Adella pues, la coneixia de vista, sa mare no la coneixia, hem fet una amistat molt bonica, i jo li vaig dir un dia, jo dic, si me necessites pa algo, saps on estic?
I tu li agarres la
però
paraula.
Però jo me pensava que era per anar a fer bolletes a la casa social, no pa que...
Que bonico lo de les bolletes, eh? Això la gent exacte. Tindria que saber també lo de les bolletes. Eh?
A mi me va dir pa lo que necessites i vaig dir sí, no s'escapa.
I me... Ai, això és una bona presidenta.
Vaig rebre la crida d'ella una nit i diu, Maria Herminia, vull que sigues mantenedora del certamen literari. Jo dic, hola...
Que bé.
Jo dic, Anna, per favor, n'hi ha gent molt més preparada que jo bueno, per aquest acte.
Anna se va fijar en tu, formes part d'esta obra.
Però
eh?
Bueno, després, el que te dic, emparant-me en la Mare de Déu, jo dic, què faig? I me vaig preparar jo el discurs.
Ojo, veus, això és sí. Anar de la maneta.
I no me vaig equivocar, perquè va emocionar a tota la gent que n'hi havia, perquè va nombrar des del primer a l'últim de l'associació tots els que treballen per la Mare de Déu.
Vaig intentar fer un cuento perquè la gent no se cansara. Intentant vaig poder parlar de mon pare i de ma mare des dels seus inicis a la meva àvia Carmen, que era la mare de ma mare. I vull dir jo que vaig pensar que va ser bonico.
Sí,
I en canvi vaig quedar en la sensació de no haver-ho fet tot. I en l'any, en el 2018, me va donar l'oportunitat de ficar unes paraules en el programa de festes. I ahir vaig acabar el meu discurs.
Molt bé, molt bé. Maria Herminia, i ja que tindré aquest reconeixement per a tota la gent.
Sí, sí.
El que vas dir i el que quedava va quedar escrit. Quedem en els actes. Quins actes?
Sí, el divendres la mantenedora en guany és Noelia San Blas, la regidora de Tradicions, que esperem que el divendres, bueno, segur que ho farà superbé. Ja té que estar un poc nerviosa perquè la conec, però segur que ho farà superbé.
També Rosariera de Soca, no?
Rosariera de Soca, sa tia expresidenta, germana de sa mare. I després el dissabte, important també, el concert de clausura dels 200 anys, en el que participen 3 artistes internacionals, 3 que van participar en el Panis Angelicus, que és José Antonio Navarro, tenor, David Montolio, també tenor, i la soprano Adelina Marina, i a l'orgue Augusto Belau.
Sí, veuràs ahir...
Se retransmitirà per Televisió de Castelló, tot patrocinat per la Fundació Don José Gómez Mata.
Sí, és que ahir, quan ja sabíem que veníeu, vosaltres, a més, buscàvem a la presidenta, lògicament, però buscàvem una rosariera de soca que ens necessitàvem, ens vam trobar ella i va dir que demà vindrà, a veure si mos porta també algun tenor i ens explica què és el que van a representar allí.
Molt bé. Sí, jo he escoltat un trosser i és espectacular.
Jo estaria tot el matí parlant amb vosaltres. El que passa és que, claro, és una ràdio i tenim el temps limitat. Maria Herminia, m'ha encantat conèixer-te.
Moltes gràcies, a mi també. Ha sigut un plaer.
I Anna, no te canses.
No me cansi. I enguany damunt tenim la que ens han concedit la medalla d'or de la ciutat.
I tindríem que dir, pues, viva la Mare Déu del Rosari, no?
Viva.
Visca.
Que visca.
Moltes gràcies a les dues i molt bon dia.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Estás a la 92.2 FM. Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedre sin número de Vila-real.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Vila-real.
Mami, no puedo ver lo que hay en la pizarra.
Tener problemas de visión influye en la salud y rendimiento escolar de peques y jóvenes. En Óptica Vila-real, revisamos la vista para evitar problemas de lectura, dolores de cabeza. En la vuelta al cole, Óptica Vila-real. Doctor Fon 17, Centro Barilux Especialista.
Manzanilla, Villalonga y Temprana de Montán. Morrut, Farga, Borriolenca y Serrana de Espadán. Empeltre, Canetera, Arbequina y Picual. Sea como sea tu olivar, la solución perfecta en Agripesa Vila-real. Visítanos en calle La Plana 36 y te informaremos de todas nuestras ofertas en variadores, sopladores, motosierras, desbrozadoras. Lo mejor para ti y para tus olivos en Agripesa.
Ja està oberta la inscripció al mòdul d'especialització Aula Mentor Vila-real en disseny gràfic. Aprèn a utilitzar InDesign, Illustrator i Photoshop i la seva aplicació a la decoració digital ceràmica amb tecnologia Inkjet. Informa't i fes la teua inscripció en www.defecte-r.com. Un programa formatiu impulsat per Fundació Caixa Rural Vila-real, Efecte i Ajuntament de Vila-real en col·laboració amb l'Associació Espanyola de Tècnics Ceràmics.
Cada dia estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro. Y ahora mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Vila-real, en Camí de la Travesa 24. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Vila-real, Marzá Volkswagen. Más cerca de ti.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Vila-real.
Pero ¿y dónde lo cargo? ¿Podré irme de vacaciones con él? ¿Cuánto cuesta recargar
un coche? Las ofertas electrificadas de Kia encontrarás todas las respuestas. Aprovechalas del 14 al 30 de septiembre con descuentos especiales, con los 10 compromisos Kia y el cargador de regalo. Financiando con Banco CTLM SAU. Consulta condiciones en kia.com.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Vila-real, calle Fueros de Valencia 1525.
I ara tenim nosaltres a representant a l'Associació de Voluntaris d'Acolliment Familiar, a Laura Edo. Ella és treballadora social. Bon dia, Laura.
Bon dia.
I com que vam estar parlant la setmana passada de lo que era l'acolliment familiar, vam quedar, Laura, en que la pròxima setmana, quan poguérem, mos portaríeu una família que ens parlara de lo que és esta tasca, no?
Mhm.
Pues para eso tenemos a Teresa Martínez. Buenos días, Teresa.
Buenos días, ¿qué tal?
Pues encantada de tenerte, porque tengo muchas preguntas que hacerte de parte de la gente que nos oye y que, sí, que tiene dudas sobre lo que es ser una familia de acogida.
Uh-huh.
Teresa, ¿tú tienes hijos?
Sí, ahora mismo tengo tres. Mi hijo mayor de 25 años, que es biológico. Luego tengo a Adrián, que tiene 16 años, es adoptado. Y la pequeña, que tiene 12 añitos y es acogida.
Nivel económico, verá, le pregunto esto porque hay una duda de la calle.
Sí.
¿Usted se catalogaría clase alta, clase baja?
Para nada. Para
¿clase
nada.
Media?
Para nada. Somos simples trabajadores, igual mi marido que yo. Él es mecánico de mantenimiento, uh-huh. Yo soy TASOC, técnico en animación, o sea que fíjate el nivel que tenemos económico, pues muy sencillo, muy normal y en estos tiempos fatal. En fin, por la pandemia, pues mi marido se ha quedado sin trabajo en dos ocasiones ya. Le está costando retomar por nuestra edad, por la edad que tenemos, le está costando. Y yo ahora mismo, pues he preferido estar parada.
Usted me ha dicho que tiene un hijo biológico.
Sí.
Esto es lo que toda familia o toda pareja empieza, decide tener su primer hijo. ¿El segundo es adoptado?
Sí, adoptado.
¿Y cómo llegaron a adoptar el segundo? ¿Fue también en una acogida?
No. Siempre he tenido claro que quería adoptar algún niño. O sea, más que tenerlos biológicamente, mi idea siempre ha sido acoger, adoptar. Porque he visto siempre una necesidad. Entonces, como siempre lo he llevado ahí dentro, es algo que me ha movido de siempre. Uh-huh. Lo tuve, bueno, pues porque tenía la edad de tenerlo, surgió así y encantada de la vida. Y al poquito tiempo de tener a mi hijo mayor, que ahora tiene 25 años, como he dicho antes, por urgencia tuvimos que acoger unos mellizos, por urgencia. Y ahí es donde empecé a conocer a la asociación ABAF, hace más de 20 años. Fue una urgencia, yo no sabía de qué iba esto, no sabía lo que era el acogimiento, no sabía absolutamente nada de este camino.
Laura, cuando habla Teresa de urgencia, ¿qué tipo de urgencia? ¿Qué ocurre cuando ella dice, por urgencia tuve que coger a...?
A ver, podemos hablar de familias de urgencia, que es un tipo de una modalidad de acogimiento, que son familias que acogen situaciones, ¿no? De un día para otro. Hay niños o niñas que pueden requerir una familia rápidamente y esas familias disponibles. Tere nos puede contar su experiencia. Ella pues fue por proximidad que conoció un caso y de manera urgente tuvieron que darle respuesta a dos niños.
Teresa, coges los mellizos, ¿los tienes durante cuánto tiempo?
Seguido no lo sé, no te puedo ni decir, pero por cursos te puedo decir, porque es por lo que yo ahora mismo en mi cabeza tengo, cursos escolares, te puedo decir que 4 o 5 cursos escolares, porque como la madre aparecía a veces y volvían con su madre, entonces en ese tiempo no puedo contabilizar seguido, pero los he tenido muchos años.
¿Esto fue después de tener a tu hijo biológico?
Sí, iba en carrito. O sea, mi hijo Alejandro iba en carrito. Cuando yo tuve esta urgencia y esta necesidad de tomar una decisión y decir, me los quedo.
Cuando al principio yo le decía a usted el nivel económico que usted tiene en su casa, se lo preguntaba porque, bueno, luego me ha venido muy bien lo que me ha dicho de estos mellizos que se iban y volvían con los padres. A mí cuando yo abordamos la primera vez el tema y luego de hacer el programa, hubieron varios comentarios y hubo gente que me dijo, verás, si yo soy una familia acogida y tengo un nivel económico muy alto, acojo a alguien y luego vuelve ese niño a su lugar de origen, les estamos perjudicando. Bueno. En su caso, Teresa, usted es de clase media y los mellizos eran los que decidían irse. No se ha visto usted en este caso. ¿Pero hay familias, en este caso los mellizos iban y volvían como ellos querían?
Más o menos, sí.
¿Por proximidad? O sea, usted los...
A ver, estos niños vivían muy cerca de mí, ¿vale? Entonces teníamos un vínculo de amistad. Cuando esa mamá desaparece, yo no sabía el por qué desaparece esa mamá, los niños sí que lo tenían un poco más claro que yo, Entonces, los niños, yo lo que no podía consentir es que se fueran a un centro. O sea, no me cuadraba que estos nenes, porque yo les tenía un cariño ya, ¿no? Y ellos a mí, y ellos me pedían que querían vivir conmigo. Entonces, ahí es donde empecé a investigar qué recursos habían. ¿De qué manera podía yo tener a estos nenes?
Usted les cubría las necesidades básicas que necesitaban. Sí. ¿Y cuando estaban con la madre, seguían cubiertos por estas necesidades?
Pues al final no, porque acabábamos otra vez teniendo a los niños nosotros.
Laura, lo que hablaba, cuando acoges a niños y el nivel de la familia que los acoge tiene una clase social alta, cuando ellos vuelven a su sitio de origen, ¿qué ocurre?
Yo creo que realmente esto no es perjudicial, porque los niños se adaptan muchísimo mejor que nosotros, esa una. Y dos, por muy bien que estén con la familia de acogida, ellos siempre quieren estar con su padre o con su madre. Entonces, yo creo que eso es mucho, mucho mejor o compensa a todo lo demás, a lo material. Y si realmente los papás están bien y los pueden cuidar y les dan amor, tengan más o menos juguetes o más o menos nivel económico, No es relevante.
Y cuando, Laura, cuando estabas contestándome a esto, Teresa estaba asintiendo con la cabeza, es decir, ¿ellos siempre quieren volver con sus familias?
Sí. En lo que es acogimiento, sí. Yo pienso que sí. Tienen una necesidad. Y tú tienes que entender esa necesidad. O sea, aquí el problema sería si la familia acogedora no entiende eso. Yo cuando adopto lo hago con una idea y cuando acojo lo hago con otra.
En
es
este,
muy diferente.
Claro, en este caso tenemos el testimonio
sí.
Tuyo, Teresa, que es muy importante, que es yo adopto a mi segundo hijo y sé que este segundo hijo a la única persona y la única referencia que tiene es la mía.
Exacto.
La mía y la de mi marido sí. Y la de mi hijo. Y este no se va a ir, no, salvo que ya, pues bueno, decida hacer su vida. Cuando acojo, ¿cómo separo yo este? Es decir, esto también, esta duda también se ha dado mucho y también me la han comentado mucho. ¿Cómo acoges a alguien?
Uh-huh.
Y luego se tiene que ir. Sabiendo que tú cubres todas esas necesidades y que a lo mejor donde se vuelve a ir no las tiene. ¿Cómo lo hacemos eso, Teresa?
En mi caso, uh-huh. Yo te puedo hablar de mi caso, porque hay muchos otros, pero en mi caso tengo la tranquilidad de que sé que yo, por ejemplo, el acogimiento con la nena no lo he hecho porque quería un hijo más. O sea, yo tengo muy claro en mi cabeza que estoy cubriendo una necesidad en una familia en un momento determinado que puede durar meses, como puede durar años, como puede durar toda la vida.
Y hablamos,
yo soy el apoyo de esa niña en este momento y seré siempre su apoyo. En el momento que ella decida que se quiere ir por la edad que pueda llegar a tener o su familia esté preparada para llevársela, yo estaré tranquila y estaré contenta porque sé que quiere a su padre, y bueno, en este caso a su papá, que es lo único que tiene, ¿no? Es que sé que lo quiere. Entonces, tengo una tranquilidad, pero es que yo no soy egoísta de que quiero quedarme esa niña. Yo simplemente estoy ahora apoyándola en un momento de su vida muy difícil.
Claro, Teresa, pero fíjate, yo que no he tenido esa experiencia, cuando te estoy oyendo hablar, ¿tú tienes desde hace cuánto tiempo una niña de cuántos
cinco
años?
5 años hace. Tiene 12 ahora.
¿Hace 5 años
sí,
que tienes
tiene
una niña 12 en acogida?
Añitos, sí. Sí, estupenda, es una niña monísima, estupenda, cariñosa, quiere a su padre que lo adora, yo le apoyo en ese amor incondicional que tiene hacia su padre, que es muy importante, que hay familias que a lo mejor les cuesta un poquito más, uh-huh. En esto es que no hay que ser egoísta, o sea, en esto es compartir y respetar a ese niño en el amor que siente hacia su familia.
Uh-huh. Laura, ¿se puede hacer el caso 5 años en acogida la misma niña?
Sí, claro. Se puede dar hasta la mayoría de edad, lo que sería un acogimiento permanente. Es que aquí no podemos hablar de un tipo de acogimiento. Cada caso es muy particular, entonces realmente el tipo de acogimiento se va adaptando a lo que requiere la situación que tiene ese niño o esa niña y su familia.
Exacto.
Teresa, cuando me has dicho 5 años, claro, imaginaba que tú que la niña tiene ahora 12 años, pero 5 años, claro, es mucho tiempo. Es decir, cuando tienes 5 años una persona que está haciendo las rutinas contigo diariamente, ¿cómo puedes imaginarte que mañana puede hacer las maletas e irse? ¿Ella tiene un contacto diario con su padre?
No, diario no. Tiene sus visitas en el punto de encontre y las tiene todas las semanas. Creo que es el único caso que tiene todas las semanas visita con su familia.
¿Cómo se establecen las visitas con sus progenitores?
Según el caso, los progenitores o la familia del niño o de la niña lo solicita a consellería y ellos valoran si es oportuno que tenga visitas. Y se tienen así en un punto de encuentro.
Porque, Teresa, cuando, imagínate, en este caso, la niña que tú tienes sí quiere ir a ver a su padre. ¿Y si tú te encontraras en el caso de que ella no quisiera ir a ver a su padre?
Pues tendría que trabajarlo. Tendría que trabajarlo y punto, y lo trabajaría.
Es decir, tú no solo acoges, sino educas también.
Sí, por supuesto. Y además ayudo a canalizar los sentimientos de esa nena. Es que es una nena. La estás acompañando en su educación, en su vida, en su todo. Tú tienes que ayudarla a que no tenga, por decirlo de alguna manera así, malos rollos en su cabeza. Uh-huh. Ella tiene que estar tranquila cada día.
Que tiene que vivir
y
su
si
vida.
Yo tengo
de
que ayudar a que vea a su madre, a su padre, le ayudaré.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
El alcalde de Villarreal, José Benlloc, te escolta a la 92.2 de la frecuencia modulada. Thank you.
Bueno, encetem una altra volta. L'alcalde t'escolta, per això el tenim nosaltres, l'alcalde de Vila-real, José Benlloc, molt bon dia.
Molt bon dia.
Alcalde, preguntes que ens arriben així a la cadena i que els preocupen als ciutadans de Vila-real, i a voltes els ciutadans que no són de Vila-real però que estan habitualment per així. Vostè va dir l'altre dia que teníem 51.000 habitants i 80.000, 80 i pico mil persones de tràfic dins d'esta població, no?
Sí, sí, és a dir, la nostra ciutat és una ciutat que empadronat no arriba a 51.000 habitants, crec que són 50.800 i algo en estos moments, en l'últim padró, però com som una ciutat que prestem uns serveis a nivell comarcal, en l'Hisenda, en els jutjats, l'Hospital de la Plana, la UNED, Seguretat Social, les especialitats del centre de Torremosa, i a més tenim empreses molt potents, entre elles jo destacaria pues, una com és Porcelanosa, no? El grup o algunes ceràmiques més de la carretera de Onda junt al Villarreal Club de Futbol. Uh-huh. Això suposa pues, evidentment una quantitat de gent que entra d'altres pobles i ciutats a treballar així o a activitats així o a fer tràmits així, que evidentment mos genera pues, un impacte en la ciutat, i això també pues, requerir recursos i exigís, evidentment, pues, medides per part de l'Ajuntament en molts àmbits.
Li dic això perquè José Pitars ens fa arribar una reflexió sobre el mercat d'antiguetats. Per exemple, aquest diumenge van tindre que desmuntar-lo a partir de les 11:20. I, clar, tenim un equip, tenim un camp de primera divisió. I ell mos pregunta si no hi podem ubicar-lo a algun altre lloc.
A veure, com a poder ubicar-lo en altres espais se podria, però a nosaltres ens agrada també intentar repartir. Jo des de que vaig entrar a l'alcaldia, un dels eslògans que teníem des del PSOE durant molts anys, quan es feia l'oposició a l'anterior equip de govern, era lo dels barris també són Vila-real, uh-huh. I que tot fer-ho en el mateix lloc i en el centre, aquest tipus d'activitats se fan especialment no només per ajudar i per a activar econòmicament als mercaders o als venedors que venen allí, sinó també la gent que acudís pot anar a les cafeteries, pot anar als voltants, als comerços que puguen haver pels voltants. Aleshores, quan s'instal·la un mercat d'aquest tipus, la nostra filosofia sempre ha sigut que puga dinamitzar l'espai i, per tant, també ser una oportunitat no per als que estan en aquest mercat només, sinó també per a les persones que tenen negocis als voltants d'aquest espai. Aleshores, bueno, quan van dur el mercat ambulant al centre era aquesta filosofia, i jo tinc molta il·lusió i moltes ganes de poder tornar el mercat al centre, perquè va ser una explosió importantíssima de cafeteries, de bars, que també és una manera de poder pues, dinamitzar altre tipus de comerços que aprofitaven els dies que moltíssima gent ve al centre a aquest mercat en dimecres i en dissabte per a poder els seus comerços fer ofertes o ficar-les inclús en la porta, que els permetíem des de la regidoria de comerç. Però bueno, ara la crisi sanitària no m'ho permetís perquè tenim que controlar aforos, seria inviable així en la zona centre mantindre les distàncies i els aforaments, però en quan puguem el durem al centre. Hem recuperat el de la verdura així en la plaça Major, que atrau també a molta gent. L'hem millorat en el sentit de que tenim que aconseguir que siga un mercat de producte local o de quilòmetre zero o dels voltants de la comarca. Per a l'altre tipus de producte ja està el dissabte o ja està les tendes del poble, i per tant, bueno, pues això era un poc la filosofia, no?, que dinamitzen. Aleshores, allí és una zona en la qual, independentment del futbol, i damunt en estos moments que futbol no podem anar a veure'l caminant i físicament, per desgràcia, i esperem que quan abans puguem fer-ho, que aquells bars, restaurants, pasteleries, cafeteries que estan al voltant, pues, també ens demanen, i estem en diàleg permanent en la nostra gent i en les nostres empreses, que fem algunes cosetes per animar a que vagi a gent i que ells puguen també d'alguna manera pues, tirar endavant, no? I tindré un poquet d'oportunitats tots. Aleshores, que estiga allí està consensuat en els bars, restaurants, comerços de la zona, i al mateix temps també en els propis venedors del mercat d'antiguetats. L'haguem pogut situar en un altre lloc, però se va consensuar aixina, sabent que n'hi hauran unes tres vegades a l'any, que podem tindre algun problemeta al respecte en aquest tema. Per què s'ha instal·lat allà en la plaça de la ceràmica i no en el llaurador que se feia abans? Pues perquè en el llaurador hem permetit que els bars puguen ampliar terrasses, a més gratuïtament, sense cobrar-los un euro per part de l'Ajuntament per animar a l'empleo, per ajudar als nostres restauradors. Aleshores, bueno, jo tinc que dir-los que està parlat en ells, que està parlat en tots els sectors i que finalment pues, tindrem unes tres vegades problemes d'aquest tipus, però el resto de l'any serà una oportunitat per a tots i per a totes. I també és una manera, com dic, de no fer-ho tot en el mateix lloc i anar escampant activitats per a donar oportunitats a tots.
També Víctor Rubio ens feia arribar, vostè sap que se pot donar entrar, que ja se pot donar entrar a un terç d'aficionats als camps de futbol, i li demanen pues això, que parlen el president de la Generalitat, perquè és la competència d'ell, perquè puguen entrar a veure la UEFA, no?
Pues sí, la veritat és que és un tema que a més vaig estar parlant amb el president, en Fernando Roig, del Club de Futbol Villarreal, i bueno, jo sé que n'hi ha molta pressió al respecte de tot això, és una decisió que ha de prendre la conselleria. Me consta que estan estudiant-la i treballant-la, però bueno, el president de la Generalitat en aquests moments pues, jo crec que està fent-ho bé de ser molt prudent en aquest tipus de coses, perquè jo crec que tal com el poble valencià s'ha portat i la gestió que s'ha fet des de la Generalitat Valenciana, que com tot en la vida és millorable, no? En una crisi tan difícil com esta i tan difícil d'acertar les mesures que prens, però tenim dades molt bons en la Comunitat Valenciana, som la comunitat de tota Espanya amb menys incidència del virus. I aleshores, pues, jo crec que bueno, una activitat com la del futbol, el problema que ens du en tan massiva, tinguen en compte vostès que les activitats que s'han permès, parlem dels bous o parlem de les activitats culturals, totes les que superen 400 persones s'han d'autoritzar per part de sanitat, i hasta 800, per tant, més o menys s'ha permès. Clar, un terç de l'aforo del Villarreal Club de Futbol, estem parlant de quantitats pues de 7.000 o 8.000 persones, no és una broma. Clar, a lo millor dins del camp no n'hi hauria massa problema de ficar a la gent les seues mascaretes i el seu, la desinfecció de tot el camp, que jo estic segur, i això vaig parlar amb el president, que ell no tindria ningun tipus de problema de fer tot això i de ficar totes les mesures que farà falta. Però el problema és que és animar a 8.000 persones a eixir al carrer en una aglomeració, i a lo millor se'ls comencen a ajuntar ells mateixos pel carrer, als voltants del camp. És un tema que realment inclús en la gent del futbol està molt discutit, i de moment pues, és una decisió que està damunt de la Generalitat Valenciana. A mi m'agradaria quan abans que poguérem fer-ho, perquè és un element d'il·lusió també per a la nostra gent, és un element també econòmic, com he dit abans, tal volta si ho és i va a veure el futbol pues, perfectament va a un baret, se fa algo, sopa allí, berena, o fa lo que siga, les pastelleries i els comerços que n'hi hagin als voltants. Però des de luego jo entenc també que en aquests moments estiguen sent prudents donant lo que està passant en Madrid. Així mateix, al costat de Villarreal, pues estem veient com en onda han tingut que tancar totes les instal·lacions, totes, i esportives, i inclús en moltes restriccions allà en la ciutat, i està al costat de Villarreal. I per tant, este és un tema que avui pot estar molt bé i demà molt malament, no? Una activitat en 7 o 8.000 persones, animant-les a anar allí, etc., en un tema tan delicat com estem vivint, ho veig un poquet complejo, i això és el que me transmetis des de la Generalitat.
Una altra cosa que també preocupa és l'entrada a l'accés del pàrquing de la plaça Major. Això ens deia Esther Lara, que ella no el veia, que estava suficientment indicat i confundia la gent.
És possible, jo tinc que dir que a més hem anat millorant-lo al llarg d'aquestes setmanes, perquè jo mateixa me vaig donar compte també entrant diverses vegades com en les valles que havíem col·locat n'hi havia molt de risc també, que els xiquets que jugaven en la plaça Major i que la gent pues, que venia als distintos comerços o a fer tràmits així a l'Ajuntament, etc., pues, algun cotxe es podia endur per davant, perquè damunt hi ha que entrar per dins de tota la plaça, no?, per accedir al pàrquing. Lo primer que vull dir és que me dol que tinguem que estar en estos moments aixina, perquè ho teníem tot planificat abans del virus, havíem adjudicat esta obra a una empresa local, és una empresa del poble. Nosaltres intentem en ese modelo que vam començar en 2011 i continuem dins de lo que la llei mos permetís i amb molt d'esforç, que els poquets diners que tenim en l'Ajuntament se queden lo màxim possible en el poble, no? Que són els que paguen els seus impostos i retroalimentar-los i generar economia. Esta empresa va tindre un problema en el tema del Covid, pues perquè saben que va haver unes setmanes en les que no se va poder treballar, en les que van entrar en ERTEs, les empreses i tal, i mos va demanar que per favor que no resolguérem el contracte, que intentàrem que només podrien se ficarien a fer-ho i tal, i aleshores mos va passar pràcticament pues, tots estos mesos. I quan l'empresa va estar en les condicions ja, en els treballadors que tenien alta i tot això de poder-ho fer, hem aguantat el que no està escrit i jo vull demanar-li al poble un poc de paciència en este tema, perquè ho hem fet per ajudar a una empresa local, per arreglar i s'entrar al pàrquing que estava lamentable i molt perillosa, que havien caigut i algunes persones inclús, per els forats que se generaven, ahir n'hi havia uns problemes d'uns batxes molt importants com la gent sap, ara ho anem a fer molt ben fet, intentarem que ja no tinguem problemes en el futur, Y bueno, pues anirem, si és possible, mi ficar alguna paleta més i senyalitzar un poc millor, li ho he transmitit al tècnic en mobilitat i al regidor Emilio Violi, ho intentarem millorar. Però és una obra d'un mes, duem ja quasi dues setmanes. Si tot va bé, en 15 o 20 dies, evidentment jo tinc moltes ganes de que cara al Nadal, en les activitats que estem pensant d'organitzar també allà en la Murà, tipo la Fira de Nadal que fèiem antes, d'una manera diferent, adaptada al moment i tal, però que estiga ja, per tant, les molèsties espero que siguin lo mínim. Tampoc anem a fer massa gastos en paletes fijes i en de tot per 15 dies que queden, mos ha d'entendre la gent. Tinguem un poc de paciència, anem lentos, anem entrant i bueno,
i anem segurs.
Tot assegut, evidentment, en benefici, com dic, d'intentar apoyar l'economia local i de millorar una infraestructura, l'accés al pàrquing, que és fonamental, no? Però entenc que és un poc de lío per entrar, sí.
També José Ledesma ens deia quan s'hauria el carrer de les Palmeres. Recordem que el carrer de les Palmeres està a la carretera a l'Ermita i hi ha un moment en la rotonda que hi havia un carrer previst que no s'aguarda encara.
Bueno, com este carrer ne tenim moltíssims en el Madrigal, en un problemón. N'hi ha tres coses en la ciutat que són històriques, que les anem arrastrant dels governs del Partit Popular de fa 16 anys. Tres coses me referís, no només la deuda que estem pagant dels 20 milions d'euros que ells van traure de préstam en 2009 i que als dos anys vam entrar el nou govern i mos va tocar començar a pagar-lo, no? I mos costa 3 milions d'euros cada any, que encara mon queden quasi 10 per pagar, no? Hasta el 2009. Crec que són estem ara al 2020, pues crec que ens queden encara almenys 6 o 7 anys, no, de préstamo. I això és un problema, evidentment, i el problema de l'urbanisme, de les il·legalitats i la mala gestió, que ens du quasi 30 milions d'euros pagats i que ens du lastrats i mig arruïnats, pues és un altre, no, molt gordo. Però després n'hi ha tres grans projectes, que són els que jo com a alcalde també vaig impulsar en 2011 quan vam arribar i vam salvar i volem continuar-los, redefinir-los i continuar-los, i mos està sent tremendament complicat, tal com ho vam heredar tot, i duem en el mes de maig de l'any que ve, farem 10 anys del canvi de govern en Vila-real, i n'hi ha alguns que hem avançat moltíssim i altres que hem avançat menys, però n'hi ha tres, repetís, que són el Madrigal, la carretera d'Onda, el polígono industrial, i tota la zona de davant de Porcelanosa, i ese millor de metres quadrats que tenia que anar a l'IKEA i totes les pel·lícules que ens van contar en aquella època de l'especulació, que va vindre Camps a ficar la primera pedra i allí s'ha quedat una urna dins d'aquells forats, i que bueno, pues, tot se va arruïnar i se va quedar aixina. I esos tres, junt a una redefinició del polígono del Molinou, d'on està Rocersa, d'on està Molles i Ballestas, Meridiano, tot això que toca el riu, són els quatre, diguem, projectes grans de reurbanització, és industrialització, l'altre residencial, el del Madrigal, l'altre també zona servicis, el de davant de Porcelanosa, i aquell és intentar que les vivendes que s'han anat generant al costat d'aquestes empreses d'una manera pues espontània, no? Durant tants anys i tants anys, jo crec que és una zona que n'hi ha que protegir al costat del riu Millars, una molt bona zona, intentar obrir el poble al riu, perquè és absurd tindre un paratge protegit aixina i tindre-lo en una barrera industrial allí. Per tant, anar i ses empreses limitant el seu creixement i permetint que la gent que s'ha ficat a viure allí en Molinou puga continuar vivint. Bueno, esos quatre són els projectes que dels 20 que n'hi havien damunt de la taula quan vam arribar, sola és urbanitzar-lo, el Ciudad del Azulejo, totes aquestes històries que ens contaven que anaven a urbanitzar tota Villarreal i anaven a vindre així, pues no sé si un milió de persones a viure, no sé d'on les anaven a traure, que no eren més que estratègies d'especulació del territori que així ens han dut, no?, un empastre en l'urbanisme històric, pues són els que estem ahí i volem salvar. I en concret el Madrigal hem tingut 5 anys duríssims, no?, la primera legislatura, perquè la urbanitzadora que ho tenia adjudicat era, entre ells, Bancaixa. Bancaixa saben que va tindre un problemón, se la va intervindre, va desaparèixer, va acabar intervenguda per l'Estat. La empresa que estava en UTE, en Bancaixa, per a fer tota aquesta urbanització que tenia adjudicar, era en aquell moment l'Ubasa, que també va tindre mil problemes i que després ja pues, ha regenerat en el que avui és Bexa i tal, més saneja, en condicions i tal. Però això ha sigut un procés de 5 o 6 anys, o set, molt complicats, que la gent que ens estàs contant entendrà. No teníem interlocutors i, per tant, hem pogut avançar molt poquet en el que és la urbanització del Madrigal i queda moltíssim per fer, no? En estos moments tenim un conflicte judicial en l'urbanitzador que se ho ha quedat perquè li va comprar els drets quan ja tot se va regenerar a qui tenia els drets d'urbanitzar en aquell moment, I bueno, pues hem fet alguns avanços, estem renegociant algunes coses, però bueno, la nostra idea antes del virus era presentar en 2021 el nou plan per al Madrigal, que contempla, evidentment, pues l'apertura de molts d'estos carrers que tenim un problema tal volta en un model distint de gestió directa que la llei actual urbanística mos possibilita, que ja no tinguem que dependir de l'urbanitzador i que puguem passar nosaltres quotes directament als propietaris. Estem canviant tot i aquest model, però la llei anterior no m'ho possibilitava i modificacions que s'han fet en les lleis urbanístiques actuals m'ho possibiliten. Tenim molt treballat i molt avançat. El virus mos ha fet tirar enrere alguns passos i mos ha parat, com sabeu, i com és lògic, com sap la gent que mos està escoltant, els veïns i veïnes, i ho dic ben clar, no? I en mayúscules, la prioritat ara és el Covid i el virus. No deixem de pensar en el futur i anem treballant en coses per a que quan això passe estiguem molt preparats per a poder renàixer quan abans i liderar de nou i crear empleo i recuperar-nos antes que els demés. I així n'ha de clar, ho dic, i no deixem de treballar. I des de luego els puc dir que concretament ahir en el carrer Les Palmeres, una part important del carrer estem executant l'aval, hi havia un problema judicial en aquest aval i tal, i en el moment en què ho desbloquegem, que jo crec que no tardarem, urbanitzarem la part que ens correspon a nosaltres, en aquest aval que hem executat per no haver-ho fet qui li tocava fer-lo, perquè un aval és això, en pastres que hem trobat del passat, i l'altra part estem buscant, com dic, i tenim molt avançat, a més la incorporació al Departament d'Urbanisme de Simón García Petit, de l'advocat especialista en urbanisme, com a un poc coordinador d'alcaldia en l'àrea d'urbanisme, ens està ajudant en tot un treball que ell està fent, junt als nostres tècnics i a la Generalitat, junt al recolzament del director general d'urbanisme, que és Vicent García Nebot, que va treballar molts anys en Vila-real per a nosaltres, no?, com a advocat, i que coneix perfectament els problemes de Vila-real. Tinc que dir-los que estem avançant molt i que tindrem molt bones notícies, però que entenguen que ha sigut un calvari i un procés. No mos hem oblidat, i tenim moltes ganes, i quan antes obriguem aquest carrer millor, però no és un tema senzill. Com este tenim problemes des de la ciutat inclús, perquè si vostès se'n van, per exemple, a carrers com Alfons el Magnànim, per allí per Botànic al Duc, o el de Corts Valencianes, o aquell que n'hi ha en la rotonda de l'Ada de Ana Gómez, que ens va donar a la ciutat l'artista Ana Gómez, la filla de Pepe, pues veuran com ahir també fa falta abrir un carrer, ahir esos pisos que n'hi ha i tal. Bueno, tenim molts empastres d'estos que vam heredar, hem fet molt durant 10 anys, la veritat, podríem fer més, evidentment.
Sempre està bé que recorde que estan en això i que estan avançant.
Que no ho duden.
També Pedro ens deia, Pedro Esquinas ens deia, quan s'obrirà la BUC?
Bueno, anem a veure, ho vaig explicar l'altre dia. Tardarem un poquet en obrir la BUC, perquè la meva idea, i ho dic de nou, i a més crec que cada vegada el tema està més maur, tinc esta setmana moltíssimes reunions per a prendre decisions ja definitives, però puc dir-ho en mayúscules i així en este programa. I sa idea que anava estudiant i tal, vull que se faci realitat, vaig a treballar per a dur la biblioteca actual a la BUC, per a que la BUC siga, a més de biblioteca, també sala d'estudis, per a que puguen anar els estudiants com anaven abans. Per tant, tal volta la tindrem que tindre tancar un temps mentre duem els llibres, mentre reestructurem tots els departaments allí de la biblioteca. Tinc en compte que tenim inclús un departament dins de la biblioteca o un apartat de llibres antics molt potent, molt interessant, tenim que protegir-los bé, tenim que fer-los allí. O sigui, és un treball un poc laboriós, però que tenim que fer molt ràpid, perquè en l'actual biblioteca i on està la EPA, està dalt l'escola d'adults, que també la duríem allà a la BUC, tant és tot una redefinició de serveis, ahir vull construir el centre de salut de la zona centro, que tinga una porta d'accés al centre d'especialitats, perquè d'esta manera podríem tindre a la zona centro, en aquesta filosofia que vaig dir des del primer moment de reimpulsar el centre de la ciutat, de que la gent jove també tinga il·lusió en viure en el centre perquè tinga tots els servicis, que cada vegada s'estan envellint més, però inclús pensant en aquest envelliment de la zona centro, també ficar serveis per a que la gent major puga tindre, evidentment, els serveis més propet al costat de sa casa. Tenim que tindre en compte que hi ha una densitat de població molt potent en Avinguda Francesc Tàrrega, Avinguda França, Cava les Piscines, que ara en aquests moments tenen que anar al centre de salut de la Bòbila o tenen que anar al centre de salut de Carinyena i que anirien a d'este, i per tant vull un centre de salut en condicions, que tinga pediatria, que tinga tots els serveis necessaris, infermera, que tinga ATS, que tinga sistemes per a fer el sintron, per a controlar coses, per a que la gent algunes coses se tinga que evitar anar a l'hospital. I per tant, ixe és el projecte. I en això és en el que estic treballant en aquests moments dia i nit. des de fa una setmana, parlant en conselleria. En breve vindrà la directora general d'administracions d'infraestructures sanitàries a Vila-real. Estic contínuament perquè vull aprofitar aquests 6 milions d'euros que el president de la Generalitat va anunciar la setmana passada que ha ficat per a fer unes obres d'emergència en diversos hospitals i en centres de salut i tal, imminents, per a col·locar ahí dins una rehabilitació i reforma de la nostra actual biblioteca central per a que siga el centre de salut de Torrehermosa de la zona centro, mantenint les especialitats al costat, perquè això generaria una màxima proximitat al barri, unes possibilitats de prestar el servei públic en unes molt bones condicions.
Una altra pregunta que ens fa Gabriel i és que son pare, que ja deu de ser prou major, té un hort passant a la Florida. Esto me lo que ens diu és que no s'arreglen estos camins, que fa molt de temps que estos camins no s'arreglen.
Bueno, anem a veure, en fet, fa molt de temps, sí, jo li podria dir que feia 30 anys que no sabia fer res en este poble, en els camins rurals, perquè si n'hi havia diners pa tot, pa tot, pa fer una plaça de 5 milions horrorosa i un desastre, que és complicadíssima, per a gastar-se diners en unes rutes de l'Auia tirats, per a una biblioteca de 5 milions d'euros cara, pues per lo menos ficarem tots aquests serveis allí i tal, no? Però fijeu-vos que se pot fijar la gent, no?, que aquella inversió per ficar una biblioteca 5 milions d'euros, no? És a dir, en tot el que va costar allò i tal. N'hi havia diners per moltes maleses que se van fer, però per arreglar camins ni un euro, no? En una època que va governar el Partit Popular, que va invertir en 4 anys, se va gastar 50 milions d'euros, l'última legislatura. L'alcaldia del senyor Robert, entre els 14 del Plan Zapatero, 10 del Plan Confiança, 20 que em va demanar de préstamo, o sea, 50 milions d'euros en la ciutat i no n'hi havia ni un euro per camins rurals, perquè és impossible que arribàrem nosaltres i jo d'alcalde el 2011 i estiguera tot i se desfera tot en 2 anys. És impossible, no? Per tant, així no s'ha fet mai res. I el primer equip de govern que ha fet un pla potent i que està complint en el compromís que el va donar davant del Consell Agrari i de la Societat de Vila-real som nosaltres, en un moment tan difícil econòmicament, en una ruïna en l'Ajuntament històrica que ens han deixat l'altre govern i que estem tirant avant poquet a poquet. De moment duem 2 anys d'este plan executat i ens van comprometre 300.000 euros anual i hem invertit més de 500.000 cada any. Duem 1 milió i pico d'euros ja en molts camins que hem anat arreglant. I definitivament, enguany serà un any de molt d'impuls en el tema, perquè finalment hem pogut aconseguir algo que era molt difícil, i la gent dirà, per què no ho heu fet antes? Pues perquè no teníem diners, és a dir, i hem anat prioritzant com hem pogut, i per a poder treure un contrat fijo que t'invertisquen i invertir aquests diners en els camins rurals, tenim que tindre els diners prèviament per a treure aquest contrat. Entonces, com no els teníem, anàvem agarrant ahorros per on podíem, anàvem agarrant ajudes de la Generalitat com podíem, anàvem a arreglar forats i arreglar trossets. Ara, per fi, jo vaig dir que era un compromís electoral també, antes de presentar-me a les eleccions, en el programa electoral anava, i en la medida que podem complir les nostres promeses, les complim, i quan no les podem complir d'alguna manera, expliquem a la gent el perquè, però este podien fer-lo, i per tant hem prioritzat en este sentit, i tinc que dir-los, l'altre dia ho van presentar ja el contracte que he signat en l'empresa Vexa, que se va traure a concurs públic, se van presentar diverses empreses, i ara ja tenim quasi 1 milió d'euros en 2 anys adjudicats a l'empresa, i som nosaltres des de l'Ajuntament els que els anem dient ara a l'empresa des de serveis públics, d'acord en el diàleg que vam tindre en el Consell Agrari i en els informes que ens fa la policia de quins estan pitjor, per anar actuant en caràcter d'urgència i de prioritats per a millorar aquestes qüestions, qui li anirem dient a l'empresa anar arreglant en tota aquesta maquinària que van presentar i que van veure. Per tant, i se concretament que ens demana, tinc que dir-li que està dins d'un, perquè nosaltres fiquem 400 i pico mil a l'any i la Generalitat mos ha aprovat també 100 i pico mil. Concretament, el que mos ha aprovat la Generalitat, la Conselleria d'Agricultura, és este. És tota aquesta zona d'ahí de la Florida, hasta la cota 100, en tota la part que n'hi ha allí l'Indana Onda i tal, i ahí anem a fer una inversió que en breu el regidor informarà, però que estem en les memòries presentant-les a la Generalitat perquè mos ha aprovat aquesta subvenció i se van a fer via subvencions de la Generalitat. Per tant, jo estic convençut que durant este any veurem ja les obres allí.
Yolanda, has enviat 2 preguntes, però com no tenim temps, no ho sé, jo com la
estem
de...
Rapidetes.
Una és que com és que anem a les vaquilles i no anem als entrenaments a veure els xiquets jugar a futbol?
Bueno, molt fàcil, diversos criteris. La primera, perquè en primer lloc les vaquilles i els bous es fan una empresa privada que ja és la responsable de lo que passi allí i per tant té l'obligació de netejar tot allò, en desinfecció, en totes les mesures de seguretat, en els seus protocols. Esta empresa se va comprometre a tot això ho hem vigilat en 4 policies autonòmics que han hagut cada vegada que s'han fet bous i vaquilles i tal, i s'ha complit tot d'una manera excepcional i que felicite a tot el món que ha treballat en este projecte i que continua ahí donant il·lusió i ajudant els ganaders i reactivant el món també de l'economia. I tinc que dir-li que en els entrenaments que ja mos diu, pues evidentment depèn de nosaltres, del Servei Municipal d'Esports. En estos moments l'Ajuntament de Vila-real, i tinc que dir-ho públicament, jo no sóc dels que mos agrada dir lo que no podem complir. No tenim recursos per garantir la seguretat en aquest sentit de tot el món. Jo no puc complir el protocol que me diu la Generalitat de que a cada entrenament vinguin uns pares diferents cada hora i tinga a cada hora que se'n vaig a cada pares desinfectar tots els assientos que n'hi ha allí i tota la zona i tal. Per tant, mos està sent molt complicat complir els protocols. Hem obert una piscina nova, un pavelló nou, el centre de tecnificació esportiva. Hem fet un treball brutal des del Servei Municipal d'Esports, als que felicite i agraïsc enormement als funcionaris que no han tingut vacances, que han estat tot l'estiu treballant per a poder tindre la ciutat a punt quan la gent tornara dels masells, dels apartaments, igual que els serveis públics, etc. I per tant, donem-los un poquet de respiro a que vegin com tots aquests protocols funcionen, que no acabem passant-nos el que ha passat en Onda, que ens pot passar, toquem madera, però per favor, és a dir, és tan imprescindible en aquests moments, no tenim recursos per a poder estar netejant contínuament i si passar algo tenim un protocol creat en la Universitat de València i ens aconsellaven que no entraren en els pares de moment i tal per les dificultats per a poder netejar tot i complir. Tot com anirà avançant i si tot va anar millor, pues mirarem la fórmula de que puguen entrar, perquè jo entenc que es fa il·lusió, les meves pròpies cosines germanes, els meus nebots i tal, l'altre dia, o la meva germana, el meu dia, pues m'agradaria anar a vore'l perquè quan tal i qual, i si podem, i ella se feia la mateixa pregunta, però que entenguen que és un tema de poder garantir i complir aquests protocols, i de moment de veritat estem fent un tremendo esforç per a poder tindre tota la ciutat en marxa, tinguem un poc de paciència, que només puguem, ho farem.
Altra pregunta que també li feia Yolanda, en este cas la mateixa persona, és que en el Col·legi Cervantes li han dit una amiga seva que al seu fill li han dit que té que portar el sabó per a desinfectar-se ell des de casa. Sabó, moca orets... I...
Bueno, anem a veure, mire, de veritat, a mi me dol molt que diguin això perquè en primer lloc estem contínuament en gestionant la situació de les escoles, que és tremendament complicada i en la qual ens hem volcat en un pla especial aquest estiu de tornada física a les escoles, copiat per molts ajuntaments que ens han demanat les accions que hem fet, reforçant inclús el contracte de neteja en 12.000 euros al mes, que no sabem ni d'on traiem ja els diners, val? En tot el que estem fent. I jo li tinc que dir que mire, això no és aixina, no és veritat, jo no sé qui està muntant i se voló per ahir. L'altre dia, precisament la setmana passada, vaig tindre una reunió, jo estic presidint jo les reunions en els directors, en les AMPES, en tot el món educatiu, al seu costat dia a dia, la regidora Sílvia Gómez com a coordinadora d'alcaldia li he dit que s'encarregue també una ida beteta a la regidora d'educació del tema perquè l'educació ens preocupa molt i és molt important en estos moments, és uns punts que tenim que tindre molt controlats, intentar en la medida que podem que els protocols funcionen bé i tal, perquè molt ajudem tot ahir, són 8.000 xiquets, val? Que van a les escoles, després van a les seues famílies, etcètera, etcètera, i tinc que dir-li que en absolut és veritat.
Un voló.
No, un voló total perquè hem dut paper, hem dut sabó.
Un fake news, no?
Bueno, anem a
una falsa notícia.
Jo li tinc que dir, hem dut de tot, però també li dic que mos hem quedat sorpresos perquè els directors mos diuen que malgrat tot aquest esforç que havien fet en modificar el contracte, en que l'empresa duguera més material, se quedaven sense material. I mos impressionava al principi, quan m'ho deia el regidor Paco Valverde, que du el tema de la neteja i tot això, em deia, com és possible si tu no saps la quantitat de paper que s'està duent i tal? I ja, però és que resulta que quan mos van ficar a fer un estudi més serio en un funcionari que va anar per tots els centres i tal, i va anar mirant en el tècnic nostre, se va anar a compte que realment és que se llaven les mans 5 vegades al dia, que tal i qual, i se necessita molt de paper. Què hem fet? Pues un acord en empreses locals, que ha segut en este Menello, en Carícies, en la empresa d'ací de Vila-real que fa paper d'este tipus i tot això, i en els laboratoris Juan Costa estem parlant per a que faci el sabó i l'altre les servilletes, i en un moment tan difícil com este tinc que agrair públicament que van a implicar-se perquè ni Juan feia sabó normalment pel mercat, però pot formular i té la capacitat i el seu personal per a fer-lo, i m'ho va dir perfecte, hi ha un preu pues, pràcticament de cost per a ajudar al poble i tal, i Carícies igual, entonces hem encarregat un milió de servilletes i de tal, va ser espectacular, no n'hi ha cap ajuntament que hagi fet això, i al malgrat, o a més de tot l'esforç que hem fet en modificar el contracte i garantir això, anem damunt a acumular un banc de servilletes i de garrafes de sabó per a que no falta absolutament res. A mi me cauria la cara de vergonya, de veritat, i ho vaig dir l'altre dia, si per falta de la nostra sensibilitat o el nostre treball no se poden llevar les mans als xiquets. És que això ja, després n'hi ha un ús responsable, que jo sé que els directors, que els coordinadors Covid i que tota la gent en l'educació està fent molt d'esforç per educar-los millor, també és un tema mediambiental, etc, etc, però evidentment li tinc que dir que això és un bulo, que pot haver hagut puntualment algun tipus de dificultat en algun col·legi, però que s'està solucionant i que especialment tenim ja una medida per a solucionar el tema d'una manera potent, espero jo.
Moltes gràcies, senyor alcalde, per aquestes preguntes que ha contestat. I sap que els oients es envien les preguntes que volen fer-li, estan barrejades i és lògic que estiguin barrejades, però bueno, vostè ha contestat. Avui tenim un gran dia, no? Avui és el dia de la Mare Déu del Rosari.
Sí, sí, claro que sí. A més, una institució en la nostra ciutat tan important per a la nostra història, sense la qual, com dic, n'hi ha algunes institucions històriques. Estem en una, sí, en la Caixa Rural, que va celebrar el seu centenari l'any passat. Elles celebren 200 anys d'història en la nostra ciutat. I, bueno, què millor celebració i agraïment de tot el que han aportat, no només des del punt de vista de la tradició, de la fe, no?, que també és importantíssima en una ciutat per a estar units, però sinó també en els seus campaments d'estiu, que tenen una història darrere potentíssima, on moltíssima gent s'ha conegut, on moltíssima gent ha compartit, ha de pressa conviure, també en la part solidària de l'ajuda a les famílies, és a dir, en una funció social molt potent des de les rosarieres de la nostra ciutat, com les puríssimeres. I què millor enguany, felicitació per part de tot el poble, que aquella decisió que van prendre l'altre dia els 6 partits, tots els que representem a la ciutadania de Vila-real, de junta al sindicat de Recs, que complís 150 anys, va complir en 2019, l'any passat, otorgar-los la més alta distinció de la nostra ciutat, de la institució, que és la medalla d'or, no? Per tant, felicitats a totes les que celebren el seu sant també avui. I bueno, pues, també, evidentment, pues, reitere, vaig estar l'altre dia en la seva missa preciosa, i estaré també este dissabte a les 7:30, que fan ja la missa final de clausura dels seus 200 anys, que no han pogut celebrar de la manera que ens hauria agradat celebrar. Van fer un conveni en elles, com, igual que estem fent en totes les entitats que celebren anys, per agrair-los que gràcies a elles i al seu treball Vila-real és avui el que és. És ser ben nascut, ser agraïts, i això és importantíssim, la gratitud. No en vano la nostra patrona és la Verge de Gràcia, les gràcies. Som agraïts en Vila-real i ho seguirem sent sempre, ho impulsarem des de l'Ajuntament, perquè és molt important la paraula gràcies, no? El diumenge vam estar en el tancament que va vindre el pare provincial dels franciscans, Moya, a tancar els 50 anys de la parròquia de franciscans, en els que també vam fer un conveni per a que quede testimoniat, i des de vam donar uns diners, no?, uns recursos des de l'Ajuntament per a que graven tots aquests actes, per a que facin llibres, per a que editen, per a que tota són la història que vulgui estudiar o ho puga veure, no?, i que deixem testimoni en les noves sistemes audiovisuals d'avui dia i de tot, per al nostre arxiu municipal tindrà una cosa potent, i bueno, pues en el Rosarieres hem fet el mateix. I no puc més que estar tremendament content de com s'han adaptat a les circumstàncies, en la responsabilitat que ho han organitzat tot, sempre al seu costat, ajudant al nostre poble, que espera el que ens han votat i és en el que ens sentim orgullosos.
Alcalde, moltes gràcies i bon dia.
Moltíssimes gràcies a tots, i bueno, ens anirem bé. A veure si vaig també acostumbrant-me a ser més curtet en les preguntes, no? Que arriben moltíssimes preguntes a este programa. Jo animo a la gent a que pregunte, és la millor manera de poder comunicar. I evidentment, en una dificultat molt important que estem passant en aquests moments, que de vegades no anem a tindre resposta a tot, i que segur que tot no ho fem bé, segur, no tinc dudes, jo me'n vaig a ma casa sempre amb la sensació de poder millorar-ho tot, però que no dubten que ahí tenen, vamos, una administració pròxima que està fent tot el que pot per a tirar endavant, i no només per a tirar endavant i lluitar contra aquesta crisi, sinó per a que no ens adorguem per a pensar que n'hi ha que lluitar contra l'incendi i en la manguera anar apagant, però sense perdre de vista que n'hi ha que estar pensant ja i sembrant els arbres que ens tenen que donar els fruits en el futur, perquè quan això passe, què passarà, i que jo crec que el pitjor ha passat, econòmicament, socialment i sanitàriament, però responsabilitat, prudència i respecte en el virus, por mai, perquè la por genera paràlisi i la paràlisi és ruïna. i nosaltres en este poble no mos agrada la ruïna a l'home mínim.
Pues jo vull agrair-li públicament que no me posi ningú filtro perquè li puga preguntar lliurement el que els oients ens fan arribar.
Ja sap que sempre he sigut aixina, pa lo bo i pa lo roïn, riesgos netes sempre, i se generen polèmiques de vegades, però saben que jo conté el que sent, parle des del cor, igual que m'ha preguntat coses, i jo inclús li he donat algun titular de novetat, uh-huh, de que el tema Babal, no, de la biblioteca, transformar-la en el centre de salut, que tinc reunions esta setmana moltíssimes, pues m'agrada ser aixina perquè jo crec que des de la política local especialment, que és el que els veïns i veïnes poden tocar i esperen quan te voten, no, que es parles de tu a tu, pues és el que tenim que fer, no? I bueno, i és la nostra tasca i orgullosos.
Fins la pròxima.
I vostè és la seua.
Bueno, ja sabem que quan cridem a l'alcalde li fem preguntes, l'alcalde de la localitat de Vila-real està així, ens les contesta, uns li agraden més, uns altres li agraden menys, però per això, els polítics quan assumissin fer-se càrrec de, i tenen obligacions, han d'estar pendents de lo que els ciutadans necessiten. Maria, hem arribat a les 2:01.
Sí, ja és hora de que entren els nostres companys, no, d'esports.
Demà més i millor?
Com sempre.
I ho tornem a dir, això, que passen un molt bon dia, que disfruten, i demà a les 12 ens veiem, ens sentim, ens fem companyia 2 horetes.